La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 10 de setembre, un dia en el que se commemora la prevenció del suïcidi. En el 2019 han eixit les estadístiques i vora 3.700 persones van perdre la vida. 900 dones i homes, quasi ho triplica, 2.771. 2019, per a qui vulgui dir que era degut a la pandèmia, recordem que eren 3.671 persones, però és que en el 2017, que no hi havia pandèmia, n'eren pràcticament els mateixos, 3.680. I ara sí, comencem protagonistes, canviem un poc de tercio, com si diguem. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Sabeu que tenim avui en València, en la Generalitat, estem molt ben acompanyats perquè tenim en nosaltres a Ione Belarra i també tenim a
Garzón.
Per què? Pues perquè Héctor Illueca pren possessió com a vicepresident segon i també serà el pròxim conseller d'habitatge. Quantes visites estem rebent últimament a Generalitat, no?
Sí, no, la veritat és que ben escudat, no? Diguem, Illueca.
I tant, i tant.
Sí, sí.
Encara volen dir-nos que Unides Podem estan... perdent protagonisme al govern? No sé, jo crec que estan ganant posicions, estan ganant territoris, eh?
No ho sé, o sigui, jo crec que sí que és veritat que el que sigui era Esquerra Unida sí que ha agafat com més força dins de lo que és el partit de Unides Podem, no? Simplement per la presència de Yolanda Díaz, que és com la màxima representant. Jo pense que per exemple, en el cas d'Irene Montero i Ione Belarra estan com molt... difuminades, no? En els últims temps. Vaig a dir difuminades. No desaparegudes, però sí que difuminades.
Ximo Puig agraïa, posava un tuit este matí, farà unes 3 hores, on dia textualment, gràcies per l'actitud, el diàleg i el treball. Rubén, has estat una part fonamental en un temps extraordinari. Seguim treballant amb una agenda clara, la reactivació social i l'impuls econòmic i la superació definitiva de la pandèmia. Se ve una foto on se donen un abraç i és cert que Ximo Puig i Rubén Dalmau tenien molt bona sintonia i feia que el Botànic estiguera ben cohesionat. Veurem si ara ocorrís el mateix en Illueca. Al fi i al cap, això és el que volem, però sobretot el que també volem i no volem que se li passi al cap del Consell és esta infrafinanciació que tenim, perquè el que volem és que se'ns doni el que la Comunitat Valenciana té. El que la Comunitat Valenciana
té, no, el que se mereix,
té dret,
no, el que se mereix.
A el que té dret.
Clar.
És dir, per això, senyor Ximo Puig, el Botànic funciona, però el que volem és que funcione el que és nostre i a lo que la Comunitat Valenciana té dret. Avui serà l'últim dia de festes. Així en la ràdio,
No,
ja esteu preocupats, eh? Ja dieu...
Ai, jo dic, a mi encara me queden dos.
Serà l'últim dia que tindrem festes, no, Maria?
Sí, l'últim dia.
Per lo tant, avui tindrem aquest naixement de lo que és les festes contades per Santi Cortells, no?
Sí, la veritat és que ha sigut un encontre molt bonic. Ens parlarà dels festejos dels bous al carrer, perquè jo crec que en aquestes festes ho hem trobat tan a faltar, perquè, clar, els festejos taurins, més enllà del bou, de l'exhibició, de l'exemplar, és l'ambient que es viu al carrer, no? Però d'on ens ve aquesta tradició, pues avui ens ho contarà Santi Cortells.
Mira, per lo que estem parlant fa una estoneta, i perquè és una notícia d'última hora. La Plataforma per un Finançament Just convoca mobilitzacions per al pròxim 20 de novembre en diversos punts de la Comunitat Valenciana per exigir el canvi del model. Senyor Ximo Puig, ja no té excusa.
El problema que jo crec que es trobarà Ximo Puig va ser el respalde o el recolzament d'altres comunitats autònomes, no? Jo crec que és ahí, perquè crec que es va quedar un poquet a sols en aquesta idea o en aquesta bandera que vol liderar, no?
En fi, jo li demane que, bueno, que agarri exemple, no?, de Catalunya.
Sí, que és que això t'anava a dir, no? Que
quan lliurada de totes.
Quan alcem la veu, doncs ens començaran a dir això de nacionalistes.
Uh-huh. Doncs, avui divendres tindrem a les 6 i mitja de la vespre, pues això, els bous en la plaça de bous portàtil, les vaques. A les 7 de la vespre continuem en la novena. A les 10 i mitja de la nit, l'actuació El Diluvi. I a les 11 de la nit, vaques enfundades.
El Diluvi, però que no ploga, eh? Que canten tan sols, eh?
En les vaques enfundades, el públic pot assistir disfressat.
Que bé! Lo que a mi m'agrada un disfraç, Susana, d'això no hem parlat, però a mi m'agrada molt disfraçar-me.
Això, una vegada que ho vam fer així, tradicionalment es feia, pareixia el Grand Prix.
Clar, és que això és molt divertit.
Bueno, tindrem el començament, com tu has dit, que ens ho explicarà Santi Cortells, mm-hmm. També tindrem un personatge molt entranyable d'ací de la població de Vila-real. Este home li diuen Santiago Ramos. Avui tot va de Santiago, eh?
Sí, avui va tot de Santiago, sí. Però la veritat és que Santiago té una col·lecció molt especial que no vaig a desgranar, però és que a més molts el coneixeran perquè és el que xilla Visca la Mare de Déu de Gràcia. I així
proclama.
Proclama, no? I així des de la ràdio pues, li farem i seu homenatge també. Parlarem especialment de la col·lecció, de la seua vida, per què de la seua devoció a la Mare de Déu de Gràcia, però clar, no podíem xillar-nos des d'ací també el nostre visca particular.
També tindrem al senyor alcalde, perquè avui hem dit que és l'últim dia de protagonistes, uh-huh. I li farem aquestes preguntes que ahir li diem a cada portaveu de cada grup de l'oposició, sense que ell sàpia de qui li ve aquesta pregunta. Uh-huh. A veure si al final adivina qui de tots els portaveus li ha fet aquesta pregunta que li va fer ahir, bueno, la va fer en privat, però nosaltres la tenim gravada, aquesta pregunta.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I també, com no, comentaré en l'alcalde una estadística que en realitat no és una estadística, és un estudi matemàtic, una projecció d'estadística, perdó, a on, que està publicada en una de les xarxes, a on dona uns números que farien que el Partit Socialista en l'Ajuntament de Vila-real perguera la majoria.
Mm-hmm. Correcte.
A mi em ha paregut molt curiosa i m'agradaria molt comentar-la al senyor alcalde. Veurem ell què ens diu. Espero poder tindre el prou de temps i que no m'allarga més en les contestacions, perquè si no sempre em queda sense temps, perquè després ve Javi i em tira de l'estudi. Com avui la cosa va molt pleneta, si te pareix, Maria, passem a esports directament sense fer paradeta i que ens parle de lo que tindrem.
Sí, el diumenge a les 11, el debut del Vila-real femení així en casa, en primera divisió, contra l'Eibar. Recomano a tots que aneu a l'estadi a animar-les, aunque el televisen, crec que és més per a la gent que viu fora i no pot vindre, és que sí que poden anar, que vagin a l'estadi. També a les 12 del migdia juga el B en les Illes Balears contra l'Atlético, que se jugaria si guanya ser líder de la categoria. Després tenim el diumenge a les 3 de la vesprada també carrera de Fórmula 1 en Itàlia. Després en tenis, avui tenim per la matinada Djokovic-Zverev, i a Raducanu ja la tenim en la final, esta xica tan jove del Regne Unit, que també va abandonar en Wimbledon per la pressió mental, pues ara s'ha refet i ha aconseguit arribar a tota una final del US Open. Tenim per a demà, que en el Regne Unit no se televisa, per lo tant, veurem com se les apanyen, el regreso de Cristiano Ronaldo al Trafford, a Manchester. També tenim el nostre rival en Champions, que sí que juga demà en Itàlia, l'Atalanta, i dir que ahir Tom Brady va tornar a guanyar, va tornar la NFL i Tampa Bay va guanyar 31-29 a Dallas.
Sí, parlant de l'ansietat, ahir van fer un homenatge a tots aquests olímpics que han portat medalla, no? I va ser especial, no?, que tots feren menció a Teresa Rodríguez, que és aquesta atleta paraolímpica que ha guanyat, crec que són 28 medalles, no?, que li queden pocs per alcançar a Michael Phelps. Clar, que s'ha tingut que reiterar un poquet per ansietat, també. I clar, tots van fer la seva menció. M'agrada que en els últims temps se visibilitzi, no?, la pressió que patissen molta gent, o sigui, i sobretot els esportistes que creiem que som superherois, però que
són persones, pues,
que són persones humanes, no?, i que fiquem, pues, això, massa expectatives en elles.
Una pressió màxima, un o guanyes o no eres ningú, clar, i crec que no és així.
No.
En fin, ens quedem en això i avui tindrem un programa molt carregadet, per lo tant, es comencem després d'esta pausa de publicitat els primers convidats.
Estás a la 92.2 FM. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Canem, la ropa que estás buscando, ahora hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem. Nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gràcia 3, frente a la plaza Vallarri, o en www.canem.shop.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Fa unes setmanes vam tindre un programa especial amb el nostre col·laborador dels divendres, que és Santi Cortés, per fer una ruteta d'on podíem trobar altres Mare de Déus de Gràcia així al País Valencià i poder anar a visitar-les. A més, ho vam fer en ordre per a que vostès no es desviaren del camí i ficar-ho molt fàcil. Doncs a correlació d'aquest programa, ell em va comentar que havia una persona així molt especial a la Vila Real que també tenia una col·lecció pues molt bona per a poder comentar així en la ràdio. I clar, jo no vaig poder resistir en convidar a Santiago Ramos. Bon dia, Santiago.
Bon dia.
La veritat és que avui has vingut carregat en una col·lecció que mos has ensenyat a tots els de la ràdio, que la veritat és meravellosa. Què és aquesta col·lecció, Santiago?
Pues esta col·lecció és perquè l'any 60 i l'any 63... el meu germà va tindre una gràcia de la Mare de Déu de Gràcia. Uh-huh. El meu germà tenia un mal, li va eixir un mal al cap, un xiquet de 2 anys. Vam anar als metges, era un pus, feia olor. En aquell temps no n'hi havia aixina especialistes molt bons en Villarreal. I els corets, els que teníem de casa, diu, ara quan passarà el mes d'agost, que es començaven a agarrar vacacions la gent, com on anirem a Barcelona o a Madrid o a on siga, per aquest xiquet, que això jo nosaltres no podem curar-ho. Va vindre la causalitat que passa el mes d'agost i que baixa en la Mare de Déu de Gràcia. Jo era un xiquet de 5 anys, aquell net tenia 2, ignorants de tot això, i Villarreal pues, tenia un arraïl molt gran a aquesta Mare de Déu, perquè és la Mare de Villarreal i l'han volguda molt, i com una tradició anàvem a baixar-la. Anant a baixar-la, a la que passem el de flors, com nosaltres érem xicoticos i teníem bona vista, i el camí d'ermita era xicotico, era estretet, era la meitat que ara, sense ceres, en unes cunetes, en uns arbres, tots en arcs, perquè quan la gent anava a peu a l'ermita perquè tingueren sombra, doncs pues nosaltres, quan la Mare de Déu anava vestida, fins a l'any 63 va anar vestida, doncs pues nosaltres la veiem en aquells ulls, jo diu, Antonio, que ve la Mare de Déu! I aquell xiquet de 2 anys diu, Mare meva de Gràcia, cura'm la bua! I jo, que en tenia 5, a ma mare, dic, mira, mare, mira què diu aquest xiquet. Diu, ui, sí, fill meu, demana-li-ho, que és molt milagrosa. Doncs, pues, vale, doncs, pues, vam començar a dir-li, Mare Déu de Gràcia, cura-li el mal. Matia mos portava la novena, i l'altre diumenge la tornem a l'ermita, i tots, Mare de Déu de Gràcia, cura-li el mal, Mare Déu de Gràcia. A l'endemà dilluns, el xiquet diu, pae, mae, jo no tinc bua. La Mare de Déu Gràcia ha curat. I el xicot diu, calla, un tros de fusta. Mon pare, que no era molt creent, calla, un tros de fusta. Sí, la Mare de Déu Gràcia ha curat. I mon pare, en seu llum, se tira en terra agenollat. Perdona'm, Mare de Déu de Gràcia. Perdona'm, tenia el moño crescut i com si no haguera tingut res. Van passar 3 anys i nosaltres anàvem tots els anys a l'ermita. Se va morir una tia nostra que ens acompanyava i no vam anar. Això va passar tan cert. Quan la Mare de Déu estava entrant a Villarreal tocant les campanes, el meu germà se torna a ficar mal.
Sí.
Queixant-se de dolor de cap. I totes les veïnes, Carme, no has anat? La Mare de Déu portava el manto de plata. Anava de guapa en aquell moño llarg. Pues mira, nosaltres com estem de dol no m'he anat. Pues a l'endemà tenia tre camí el mal com antes. I el meu germà, veu, per no anar a l'ermita. I en el diumenge següent vam anar en tot a fer a demanar-li-ho. I el meu germà mare diu, l'acompanyaré més a les afores del poble, perquè la Mare de Déu, ella te curarà igual. Diu, pues vale, però el meu germà, no, jo vull que me curi el mal i vull acompanyar-la a l'ermita plorant. I venien dones que es diuen Mari Gràcia.
Sí.
Carmen, per què plora? Diu, mira quin mal té. Ui! Diu, ell té la fe que demà no ho tindrà. Diu, com pot ser? I se pus que té esa malesa. Diu, pues fa 3 anys ho va curar. I ell té la fe que demà no ho tindrà. Diu, pues que vinga amb mi. Perquè era la festa al carrer Sant Josep i entonces se feia molta festa. Se feia molta festa i venien tots a casa a mirar famílies i trobem la mare. Diu, mon pare, renyirem. Com que per fi mos acompanyem a l'ermita a les 7 d'antes, l'hora d'antes, i a la que arribem a casa ja era de nit, d'aquella Mare Gràcia, pues sí, que crec que t'hi cura el mal. A l'endemà de matí obrien les escoles, i a l'endemà de matí diu, mare, ja no tinc el mal, la Mare de Gràcia me l'ha tornat a curar.
Clar.
I van anar a casa, se n'anava a portar-la a les monges, i el passa per casa Mare Gràcia i diu, tens que portar-lo un bon metge. Diu, mira'l, que li ha curat del mal. I aquell van anar l'altre diumenge a donar-li totes les gràcies i a portar-li ciris a l'ermita, que li va curar per 2 vegades el milagre.
I clar,
així que Villarreal, sí, sí, que no se ho agarre de broma, que no saben el que tenen. Que tenen la Mare Déu de Gràcia, Sant Pasqual i el Cristo de l'Hospital, que estem salvats en tot el poble. Però ella és la mareta.
Clar, perquè...
I jo des d'entonces,
sí,
que en agraïment estic col·leccionant-li totes les Mare Déus de Gràcia, i m'agradaria que l'Ajuntament i l'Iglesia col·laboraren perquè la gent puguem veure-la, sabent que la Mare de Déu és tota plena de gràcia, des que li va dir l'àngel. I que siga misericòrdia, siga Carmen, però és que n'hi ha que té ese nom con la nostra.
Clar.
No va poder ficar-li un nom més bonico. Mare de Déu de gràcia, que li diem nosaltres, i és mos escolta quan li diem.
Sí, i clar, és que jo he vist aquesta col·lecció. Quantes imatges té de la Mare de Déu de Gràcia? Moltíssimes. Quantes les ha contades vostè?
Més de 30.
Més de 30 imatges de la Mare de Déu de Gràcia.
Imatges, no fotografies.
Fotografies que vostè ha portat. Perquè, clar, vostè té davant de mi tota una llista de pobles que vol visitar per poder fotografiar i buscar aquestes Mare de Déu de Gràcia per a que nosaltres, així en Vila-real, tinguem aquesta referència i poder, a lo millor, exposar-ho en l'ermitori o en alguna part, no?
Sí. Mira, està en Muro d'Alcoi, Alcoi, Benamer, Gorga, Alicant, Alcúdia de Crespís, València, Aielo de Malferit, de Rugat, Baric, Benicalet, ahir es diu que estava. Jo estic buscant un internet, però que passa que hi ha pobles que el violer el tindran,
clar,
perquè això estava en aquesta, sí, llista d'antes de la guerra.
Clar, perquè vostè m'ha explicat fora, clar, que moltes van desaparèixer en l'època de la Guerra Civil, no?
Tinc la de Xilla, tinc la d'Enguera, tinc la d'Ènova, tinc la de molts pobles, de la d'Orito, de Toledo, de molts pobles.
Sí, vostè m'ha dit això, que van desaparèixer...
Que també estaven Otos, que també estaven Xilla, jo vaig preguntar, no m'ha contestat ningú, m'han dit que Xilla també estava en València, que estaven Otos, que estaven Navalón, que en Puestos no era patrona, que en Puestos tenia un altar, tenia un quadro, o que tenia o era patrona.
Però vostè ho recopila tot, perquè vostè també m'ha parlat inclús dels carrers, que va buscar els carrers d'ací propet, no?, que tenen, que s'anomenen, sí, Verge de Gràcia, no?
Sí.
Perquè, per exemple, a mi, només veurem, m'ha preguntat on estava el carrer de les Alqueries, no?, clar, de la Verge de Gràcia, clar, que també ho tenim.
Tenen una imatge, sí, que tenen preciosa, en les Alqueries.
No, jo no l'he vista. Si ha existit, a lo millor ha desaparegut també, perquè... És
no,
que vostè...
no, perquè jo la vaig veure quan la van fer nova, que me vaig que la van fer en Olot, me pareix.
No.
No fa molts anys, era molt bonica, dreta. Era talla dreta, eh? Mm. No, estava vestida. Pues, talla dreta.
Estarà en alguna part...
Com així estava antes, en la boleta del món,
sí,
perquè la Mare Déu de Gràcia ara porta ahí la poma que li han ficat, però antigament portava la bola del món i una azucena.
Sí, i si ens entrem així a Vila-real, vostè ens ha contat, no?, que hi havia dos imatges, la imatge que el seu germà diu que li va fer ese miracle, no? I clar, però després es va fer una imatge nova, no?
Claro, l'any 63 va ser l'últim any, perquè en la guerra del 36, la Mare Déu de Gràcia la van despullar a l'ermita i la van cremar. Mm. És que diu, hi ha testis que quan van veure que la van despullar, diu, ui, estava senta eta.
Sí.
Perquè com anava vestida en un moño llarg i en manto, se pensava que estava dreta. Ui, és que la van cremar. Ui, està senta eta. Quan se va acabar la guerra, entonces resulta que l'Ajuntament no tenia diners. Això. I volien, perquè volien baixar-la. I l'escultor Amorós va, l'escultor Ortells va demanar diners, i l'escultor Amorós li va dir al sinó Pepe l'ermità, Pepe Tanta Vella, diu, si no tenim que tindre la Mare Déu de Gràcia, diu, calla, al cementeri hi ha una càssia, serreu-la i vos la regalaré l'Ajuntament. I l'escultor Amorós va encerrar la carrasca que havia al cementeri, i d'aquesta manera van fer la Mare Déu de Gràcia i Sant Joaquín i Santa Anna del Carrer, que també es van cremar en el 36. I entonces, pues, l'escultor Amorós va fer aquest regal, no el va cobrar, el va regalar, segon manera, tinc entès, no vull dir, però si a vegades...
Sí, sí, sí.
El senyor Pepe va dir a mi que ell va portar en el carro el tronc de madera,
sí,
i que van fer la Mare Déu de Gràcia.
Sí.
L'any 74, 73, pues, va baixar l'últim any en manto.
Sí.
I l'any 74... quan va baixar en l'ermita, i ja va baixar la Mare de Déu a sentar. Amb un tot de la gent del poble, això va ser com una bomba. No ens va agradar a ningú, perquè van veure la nostra mare que molt havien canviat, la que havien conegut.
Uh-huh.
Que diguen que era així, pues bueno, però nosaltres la van conèixer vestida. Si l'hagueren treballat i l'hagueren vestida, i d'ahir l'hagueren despullat, però ens veiem una Mare de Déu en una caïda, en un respaldo.
Clar. És que moltes de les imatges que té vostè de la Verge de Gràcia d'altres parts està alçada, no? Està de peu i amb manto, no?
Sí, eh?
Clar, de moltes que hem vist d'aquesta col·lecció tan gran que té vostè.
I n'hi ha que estan assentades també, que també estan assentades.
Sí, sí, sí.
Passa que li han ficat Mare Déu de Gràcia, perquè clar, això és el nom que fica el poble, no?
Mm.
I la Montserrat també està assentada i li, sí, diuen Montserrat.
Sí, sí.
I la de Buriana li diuen Misericòrdia, també està assentada.
Sí, sí, sí.
Però vull dir-te jo que aquesta li van ficar aquest nom tan bonic, Mare de Déu de Gràcia,
sí,
que pas que t'obri el cor quan la veus tan bonica. Però és que antes baixaven un manto, en aquells penientes, en aquell,
sí,
monyo.
I a correlació d'aquesta imatge, de la d'abans, no? És l'any passat, per la pandèmia, ens van comentar, no?, que quan va ser la pesta, la van baixar, no?, i va ser aquesta, i vostè me ho estava comentant, no?, com va ser aquesta baixada d'aquesta verge.
Pues contaen que va vindre una epidèmia molt gran, i van dir, diu, anem a baixar la Mare Déu de Gràcia. I van traure tots els malalts al camí l'ermita, diuen, això ho contava,
sí,
ma mare,
sí, sí,
que diu que van traure tots els malalts al camí l'ermita, en el llit i tot, i que muntos se van curar.
Que bonico.
I això, i la gent ja ha tingut sempre molta fe. En la guerra del 36 ho van cremar, però a l'ermita ma mare diu que n'hi havia un quarto ple de braços, de cames, de muletes, sí, de molts milagres.
Doncs Santiago, des d'ací jo que he vist, ara ens farem vostè i jo una foto i ficarem en les xarxes socials l'imatge d'aquest àlbum que té vostè amb la Verge de Gràcia, i des d'ací demanem, no?, que vostè faci aquesta ruta per nosaltres, no?, per la Mare de Déu de Gràcia, i que puguem veure aquesta meravellosa col·lecció que té vostè i conèixer els altres rostres que té, no?, la nostra Verge de Gràcia, que com vostè bé diu, és miraculosa, no?, i ens tenim que...
Bueno, té que ser milagrosa.
Milagrosa sempre. Doncs Santiago Ramos, moltes gràcies, és que se m'ha fet molt curtet l'espai amb vostè, no?, perquè amb vostè és una fons de sabidoria, no?, al voltant de la nostra Verge.
Jo li tinc molta fe a la Mare de Gràcia.
Mm.
Ma mare se va quedar mitja invàlida.
Mm.
Me va dir el metge que no se curaria. I jo la portava a l'ermita, la feia caminar i no podia baixar. No podia baixar. I jo, però no vols veure la Mare de Déu? Sí, pues va, pues tinc paciència, mare, si tens dolor, estava en menjar privat. I jo la feia baixar perquè l'escaleta i el de l'ermita renyint-me. Jo dic, la Mare de Déu la curarà. Ella, no vulguis que la baixen el cotxe, té que fer sacrifici. I totes les dies la portava i la baixava. Tu saps que la baixava i no podia baixar? Li cantàvem el Totapulcra, perquè ma mare és puríssimera, era puríssimera. Era puríssimera i rosariera, perquè ella deia que la Mare Déu de Gràcia era de totes.
Sí.
I li cantava, però ella li cantava el Totapulcra, de quan era xicoteta a la Mare de Déu. I tu saps que pujava soles?
Al final...
I no podia baixar? I la gent que estava allà feia, ui, pues si aquesta dona no podia baixar, no sé si serà el pujar serà més millor. Baixar no podia,
però...
i pujar pujava.
Pues que bé.
I me se va curar, perquè me vaig vindre que estava de flare, me vaig vindre del convent per enterrar-la, me va viure 20 anys i me se va recuperar. Així que jo t'he dit que jo li tinc molta fe.
Pues Santiago Ramos, moltes gràcies per tota aquesta història que ens ha contat avui, que jo de segur que molta gent es queda al cor. Moltes gràcies.
Però moltes gràcies a vosaltres per vos recordar de mi, de recordar de mi, perquè fer una miqueta de propaganda a la nostra mare, perquè la coneguin més
sí,
persones.
Clar que sí, així la coneguin en tota la província.
I així com van a l'ermita a passejar-se avant, que no siguin tan pereosos, que diguin, mare, estiga així, vinga a vore, jo faig, si no em trebo a vore-la, si jo vinc a posta a vore-la. Jo vaig a peu a vore-la a l'ermita i vosaltres passeu a fer gimnàsia, no només l'acabam vos dir, si passeu per la porta i no entreu, a vore'm.
Clar. Després li demanarem explicacions, li demanarem explicacions.
Igual que les del Cris, que tu sí, dius que tenim el niño perdido.
Sí, 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 sí.
I en Buriana tenen la misericòrdia.
En fi, al cap són totes mares de Déu.
I que la Mare de Déu de Gràcia, que mos doni salut a tots i que esta pandèmia que passe. I que no se cure Villarreal, sinó que se cure tot el món. Viva la Mare de Déu de Gràcia! I viva Villarreal!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Eres de todoterreno o de SUV, deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Però quina música tan ceremoniosa ens ha ficat avui el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia, pues el Gato Montés.
Clar, no sé si ficame a ballar amb tu, perquè a mi amb lo que m'agrada una orquestra, que jo pense que totes les orquestes i verbenes del món tenen que començar en este paso doble, i no sé què fer ara mateix. Ara després quina cançoneta toca, quina cançoneta.
Havíem de començar en ella perquè justament l'estrena de la cançó va ser al Teatre Principal de València al 1917, és a dir, que se va estrenar així en les nostres terres. Per tant, aquesta cançó és també molt, molt valenciana, eh? Vull dir que no és qualsevol cosa, l'hem de reivindicar també.
Clar, quantes coses estic descobrint amb tu de les coses que tenim que reivindicar, que diuen que són espanyoles però tenen el seu símbol i la seva idiosincràsia sí, al nostre país valencià, no, Santi?
I a més el gato montés, el gat salvatge, que estan en perill d'extinció, que així també en teníem, és a dir, i tota aquesta música doncs, ens fa pensar una miqueta en les tradicions al voltant dels bous.
Clar, no? sí.
Taurines i el, com ha influït en la llengua, que hi ha una expressió que jo crec que haurem sentit tots, que és aquella de ser bouero o no ser bouero.
Jo no vaig entrar
si soc més bouero o no soc bouero, però és intraduïble.
Clar, perquè clar.
Hi hauria gent que diria ser torero, no, ser bouero. No és això.
Ser bouero.
És l'afició que tens per tot el que envolta els bous, si ne tens o no ne tens. Així, per resumir-ho, però és molt més ser bouero o no ser bouero.
No, sí, a més, així hi ha moltes localitats, per exemple, si anem a la vall, allà són boueros, vaja, i a Almassora sí. També, no?, a Borriana. I a les Alqueries sí. També hi ha muntó boueros, perquè jo conec molta gent, molt propera a mi, que es dedica a anar de bou en bou. O sigui, així de clar, no? És el seu entreteniment de l'estiu, quan arriba el bon temps, se'n van per allà dalt, per l'interior, i van pues, a viure la festa. No és que ens agrade menys o més la festa, sinó és tot l'ambient que conxuga esta festa del bou al carrer, no? Més enllà, no s'entén les nostres festes sense bou al carrer, no? Perquè és com talses. Vas a l'entrada de les vaquetes, després al casal a dinar, després a la vesprada, no? Que tens també el bou, l'eixida. T'estàs tot el rato en el teu cadafal, no? I per la nit l'envolar. I ja després la festa. Així funcionen les nostres festes. Jo més enllà ja no sé com funciona. No, veritat. A veure, així és el meu cap com funciona una festa normal. I clar, jo quan me'n vaig fora i a lo millor dic, ai, i ara com gestioneu això de menjar i esmorzar i tot això sense l'horari del bou, no? No m'entra el cap.
Bé, doncs de tot això volia parlar avui, perquè independentment que els oients siguin boueros o no, hem de reconèixer que ha deixat impronta en el nostre llenguatge, en la nostra història, i que està molt present, i que encara tenim aquesta olor de festa, i per tant, jo crec que així a Vila-real, doncs es veu que hi ha documentació ja des del segle XIV, és a dir, ja quasi des dels inicis. Després parlarem dels inicis perquè es veu que són molt més antics. És evident que aquestes celebracions de bous sempre van al voltant de les festes patronals o de sants, però més coses, clar. Antigament, a Vila-real, doncs, anava al voltant de Sant Jaume i Santa Anna, és a dir, al final del mes de juliol. Per tant, no setembre, no maig. És a dir, al llarg de la història, aquestes festes han anat també canviant de temps de l'any. Sabem que als animals ja se'ls acarnissava, això que és la polèmica, per a estimular a que correguessin. No? La polèmica aquesta de si ets el maltractament, tot això, doncs bé, tot això, estiga bé o no, això jo no vaig a ficar-me, doncs té ja un recorregut. No? Si sempre han tingut en la festa un gran protagonisme, les penyes, i aquesta paraula també és molt bonica, després la comentaré, de joves fadrins que preparaven tot el que hi ha al voltant, entre altres, aquestes famoses barreres protectores de fusta, també conegudes com a cadafal, ja estic introduint paraules importantíssimes en el món del bou, i per això, a finals del segle XV, les autoritats fins i tot van plantejar-se adquirir un edifici per a aquestes celebracions, anomenat la Casa de Fusta. I així, en la Casa de Fusta, si hi havia la Real, s'emmagasemava tot el que era necessari per als bous, per a la festa, però sobretot per als bous. També tenien molt de protagonisme els carnissers, que després venien la carn del bou. Això que encara se fa així, no? Que és el tombet de bou. Ja sabeu que es diu tombet perquè anem donant toms per a poder-la cuinar d'una manera que faça aquest gust característic. Un altre tema, les corregudes per la vila.
Clar, perquè nosaltres, o sigui, quan tu penses en una correguda, penses en una plaça tancada, no? Almenys a mi és el que se'm ve, no és com, no és l'essència que té el bou al carrer, no? O sí, Santi?
Bé, ahir sempre hi ha hagut doncs, esta distinció, encara que això que tenim així, dels cadafals, de fusta, etc. Jo, perquè sempre diu, bueno, la plaça ve d'Andalusia i nosaltres tenim la tradició del cadafal. Jo els cadafals els he vist a Andalusia també, o he vist aquestes construccions de, que recorden a una plaça de bou, de bous totes de fusta, recorde una que va caure un grup de gent i tot de com estava muntat allò de qualsevol manera, i per sort no va passar res, aquells se van caure en un cabiró i se van alçar i van continuar com si miracles de,
clar, clar,
del
clar.
Sant Patró d'aquella ciutat.
Però quin esglai, eh? Quin esglai, la veritat.
Sí, sí, a més de minuts, recorde jo allí els meus pares i aquella història. I doncs ja sabeu que havíem dit els patrons, però sembla ser que per a Pasqua o els, diguem-ne, els altres sants als que hi havia devoció, Sant Bartomeu, Sant Joan, doncs també es veu que solien fer-se bous, o quan arribava un personatge distingit, com els ducs de Calàbria, els virreis de València, doncs en aquests moments també es feien bous i s'atreia també treballadors d'altres pobles de per ací, de les nostres comarques. Sabem també que a meitat segle XVI l'Ajuntament decideix edificar un magatzem per a les barreres del Raval de Castelló. Per tant, l'eixida de Vila-real cap a Castelló, ahir a prop del convent de Sant Pasqual, que antigament seria del Roser, us coneixia així, doncs ahir es feien bous. Durant aquest segle, també és curiós les intervencions papals. Fixeu-vos que el papa arriba a prohibir les corregudes de bous a tota Espanya i fins i tot li posa pena d'excomunió. Però jo crec que això de les prohibicions papals no hem fet molt de cas als valencians tradicionalment.
Això t'anava a dir jo. Jo crec que no li hem fet res de cas al pobre papa.
A banda de que els bous han sobreviscut, doncs tenim el misteri d'ells, que també va sobreviure la prohibició de Trento de fer representacions a les esglésies. I és un autèntic tresor del teatre medieval valencià i mundial, reconegut a tot arreu, que hem mantingut malgrat la prohibició papal. És a dir, que les prohibicions papals així no han servit de molt. No?
Ja ho veig, per supost.
Canonitzen a Sant Pasqual, ja sabeu, al segle XVII, i en les festes solemnes, al voltant d'esta canonització, doncs es fa també, es construïssen els típics cadafals de fusta a prop del convent i allí doncs, es fan corregudes per a celebrar doncs, que Sant Pasqual havia estat canonitzat i que teníem les relíquies i les tenim encara així a la ciutat. Participa de l'Emi de Fusters de València, que tenim prou de documentació sobre tota la història de...
Clar, de com arriba aquesta tradició al nostre poble, no? Que la veritat és que és molt bonic. I clar, has dit un fum de sants que són molt propers, no? Des de Sant Pere del Grau de Castelló, Sant Bartomeu a Nules, per exemple, has dit a la Pasqua, no? Que seria d'onda sense a Pasqua taurina. És que clar, això, és molt correlatiu tot això.
En això que fan a l'abans, que fan bous en qualsevol moment de l'any, encara que no siguin festes patronals, però jo crec que té una miqueta a veure amb això, amb els altres sants, als quals, que també és curiós, perquè els valencians tenim com una sèrie de sants propis, no és que siguin valencians els sants, però als quals n'hi ha devoció en les nostres terres.
Sí, sí, tant.
Doncs amb el bisbe, que volia, jo què sé, fomentar una determinada devoció, i això té molts segles de tradició i d'història. Doncs al voltant d'aixòs sants, doncs, també sembla que hi ha hagut en este poble i en molts altres, encara que no siguin patrons, doncs bous.
I ara anem a parlar de la plaça de bous, no? Que jo crec que és un lloc, pues, al fi i al cap, dins de la festa de trobada, no? O d'encontre.
Sí, a veure, també hauríem de veure que és una plaça, perquè una plaça el que per a nosaltres definís és lloc central del poble, no? On es reuneix la gent. La plaça de la Vila és una, la plaça de l'Ajuntament és una altra, per cert, i això és una plaça, és a dir, és un lloc de trobada. El que passa és que la nostra manera de fer-ho així s'ha mantingut, suposa que, perquè igual que no fem cas de les prohibicions papals, encara que en altres llocs fora típic fer la plaça, les capitals i tal, doncs així hem mantingut la plaça en els típics cadafals. I doncs, un dels llocs en els que sabem curiosos és a prop de o sea, en esta soterrada de San Pascual, allí. Va a haver un punt d'inflexió en la guerra de successió, doncs que això decau, ja sabeu quan van entrar les tropes borbòniques així, però bé, però després torna a arrencar, i més o menys perquè la gent se situa on està el jardí que n'hi ha davant de Sant Pasqual, doncs ahir se feien, sembla ser que se feien bous, que sempre sense la, segons la...
Sí, sí.
El que conta José María Doñate,
sí,
no?
Sí, sí. I han hagut més llocs on ha estat la plaça de bous abans de on la coneixem actualment?
Clar, doncs el que és actualment la vila, el centre, perquè és el que t'he dit, això és la plaça. La plaça és on es fa.
Clar, clar, correcte, correcte.
També perquè té relació amb, justament a Sant Pasqual, amb alguns acords que se feien amb els frares alcantarins. Es veu que en un moment donat també té un caràcter, com es diu, d'ajuda als pobres. Una part del que recaptaven és que se ho quedaven els alcantarins i això s'invertia en ajudar als pobres. I això ens salva una miqueta la festa també taurina al poble d'algunes prohibicions històriques que hi ha hagut. Una dada curiosa, el material que muntaven a la plaça, en el qual participava sobretot l'Ajuntament, la casa de fusta que hem dit, fa que sí s'arribaren, tenint constància, en magasemar ora 10.000 peces de fusta.
Mare meva, quantes no?
Moltíssimes, 10.000 peces de fusta. La casa esta de fusta que dic, més o menys fins a meitat del segle XVIII, es continua utilitzant. O sigui, la casa de fusta és una cosa secular, també. Podria parlar també d'algunes polèmiques. Vull dir,
clar, és que la polèmica sempre ha envoltat aquesta festa, no, Santi?
Sempre, sempre. La polèmica sempre acompanya l'album, no és una cosa que hagi aparegut ara al segle XX, sinó que sempre. Per exemple, els acords que s'establissin a principi del segle XVIII entre el Consell i els frares alcantarins, que acaba de dir, feia que reberen 100 lliures anuals si celebraven els bous més 15 més. Aleshores, la comunitat de frares doncs, rebia prou diners. Doncs això ja és una primera crítica que en els temps de la desamortització i tot això doncs faria, entre cometes, prou de mal, no?
Clar, 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 per supost.
Encertada o no, però que... Després, al segle XIX, el convent pasqualí arriba a recollir 150 lliures, que després aquests acords se van revisant. Però bé, la relació entre els frares alcantarins i la festa doncs, sembla ser que és el que fa una miqueta sobreviure la, diguem-ne, la gent moguera o que se continuaren fent bous, malgrat que ja en el segle XIX doncs, tenim els pensadors racionalistes que ja en el segle XIX parlen de que la festa és una miqueta salvatge i tot això. Això ja en el segle XIX ja ho tenim. Però, com dic, he arribat al segle XIX i en el segle XVIII doncs, ja van haver moltes altres prohibicions, com la coneguda com a pragmàtica sanció del 1785, que el que prohibís és que se maten els bous en la plaça. I quan parla de plaça, parla de plaça en general, plaça de la vila o plaça de bous. I una dada curiosa també. 1791, primer centenari de la canonització de Sant Pasqual, doncs es fa un permís específic per a poder fer bous. Havia decaigut la festa, però les celebracions al voltant de les relíquies de Sant Pasqual doncs la reviscolen. I també la reviscolen les festes en honor de la Mare de Déu de Gràcia, que tenim esta olor a festes de la Mare de Déu de Gràcia, que també, amb motius d'esta festivitat canònica o eclesiàstica, doncs es continuen fent bous. I així arribem doncs, pràcticament fins als nostres dies.
Sí, sí, però és veritat que tota aquesta festa, a part de aquesta exhibició del bou en la plaça, clar, no se pot arribar a entendre, però sí que és veritat que el bou envolat com que estranya menys, no? Com evoluciona aquesta tradició o d'on sorgís, no?
Claro, la festa del bon volar, que sabem que es fa sobretot així, a les nostres comarques, també a Catalunya, sobretot a Amposta, jo recordo una vegada que estava i estàvem fent, i es veu que allí també mantenen esta festa del bou en volar. Sé que també a l'Aragó hi ha una cosa pareguda, un poble que es diu Toro de Ronda i que també en volen el bou. Allí les fan, crec que és Carinyena, per el motiu de Sant Crist de Sant Jaume.
Sí, jo també conec a Rubielos de Mora. Crec que li arriben a ficar 6 boles de foc al bou, eh? O sigui que també és una festa a la que va molta gent perquè, clar, és diferent a lo que nosaltres coneguem així.
Jo recordo un amic que va fer un doctorat sobre la relació entre els bous i la festa i les festes de la fertilitat en el paganisme i com això ha influït. Bueno, hi ha molts orígens possibles, però un dels que expliquen el situen en la província d'Alacant, en una batalla que se diu la batalla de Lice, a Els, que va transcorrer en l'any 228 abans de Crist. En esta batalla, el jefe, el cap Iber, Orison, conscient de que eren inferiors, doncs agarra una fórmula contra l'exèrcit enemic, que estava capitanejat per un cartaginès, el Mícar Barca, i la fórmula per a guanyar-los era ficar entre les seues files carros tirats per bous i en les astes es van ficar feixos de palla i llenya i en el moment de l'atac els van encendre. I així els animals se van cabrejar, com és normal, i furiosos van anar contra les files enemigues
desconcertats.
Concertats, doncs, el que van aconseguir és guanyar l'exèrcit Iber a l'exèrcit enemic, malgrat la seva inferioritat. I per commemorar aquella gesta, doncs, es va fer això del bou envolat i diuen que des d'aleshores doncs, es manté fins als nostres dies. Aquesta és una de les explicacions.
La veritat és que nosaltres, hi ha que dir, que el foc ho utilitzem quasi per totes les festes, eh? No se mos escapa quasi ninguna, no? Però, a part del País Valencià, a altres parts d'Espanya apareix aquesta mena de bou envolat?
Diuen que en Navarra i Rioja, jo no he estat mai, el Toro de Fuego. En estos casos el bou també el solen substituir per una cosa molt típica d'ací dels nostres carrers, que és el bou estén rodetes que juguen els xiquets.
Sí, les carretilles de bous.
Les carretilles de bous pues les embolen i també fiquen una càrrega pirotècnica de coets i tal. Això també ho fem així en alguns pobles, jo ho he vist també.
Sí, sí, sí.
A banda
sí,
del xoc este, que mira, justament també és un joc que tampoc fa mal a ningú, no? És simplement córrer els xiquets darrere d'uns dels altres, simulant que són un bou, no? Però això se veu que a Navarra també, i a la Rioja també ho fa, però en volant-lo.
Sí, Santi, anem a demanar-te que t'apropis un poquet al telèfon perquè avui no estàs de manera presencial al nostre estudi perquè
sí,
t'estàs allunyant i és perquè jo vull que escoltar ben bé aquestes expressions perquè tenim moltes expressions taurines que s'han quedat al nostre vocabulari no habitual i que a mi saps que m'agraden molt, no?
Sí, mira, el diccionari de l'Acadèmia Valenciana ens dona unes quantes, és el que ha agafat com a referent, i quan t'agarra el bou, què vol dir? Que no has aconseguit fer alguna cosa a temps.
A mi m'agarra el bou sempre. Així no t'ho tinc que dir. Sempre.
Si no t'organitzes...
No.
Agarrar el bou per les banyes. És a dir, plantar cara a una situació. Quan dius, no sé què fer, pues agarra el bou per les banyes i sigues valent. No? Esta també és molt típica.
Sí, 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 sí.
Anar com cou, com el bou en la corda. És quan, no sé, un xiquet no vol anar a escola i a escola has d'anar.
Ja, i el vas arrossegant fins que arriba a la porta del col·legi, no?
Sí, efectivament. Doncs alguna més. Bou sol es llepa com vol. El bou sol es llepa com vol, és a dir, que eres una persona lliure que fas el que te dona la gana, això vol dir.
Clar,
bou sol es llepa com vol, Pues mira, yo qué sé, la gente que está jubilada, yo ahora pido que pense.
Sí.
Bou sols lleva con bol.
Sí. Mira, a mí hi ha una expressió que m'agrada moltíssim, que és bous a la mar, eh? Que així, a sota també, això hi hauria també que voreu, perquè és tot en un espectacle també, no?
Sí, lo dels bous a la mar, que en alguns pobles es fa, és que cadascú faça el que li dóna la gana, no? O no, més ben dit, bous a la mar és no passar res.
No passa res, no passa res. A fer.
No passa res. Sí. Ficar-se com un bou. Ficar-se com un bou...
Això hi ha molta gent, eh?
I n'hi ha sempre això del llenguatge masclista, patriarcal, tot això, perquè ficar-se com una vaca és negatiu, és a dir, és ficar-se gros o grossa, i ficar-se com un bou és, jo què sé, com els culturistes aquestes que fan.
Sí, totalment, totalment, sempre igual, sempre igual. A nosaltres sempre ens toca l'horroí, no?
Do nou, fer un bou. Do nou, fer un bou és exagerar les coses, és tractar les coses passant-se. Una altra que és daxa o panís de bou. Això és una planta silvestre, de vegades no mala herba, simplement és el panís, però és el panís silvestre, el panís
clar,
de
clar,
bou.
Clar, clar.
Donar més feina que un bou és quan una persona és pesada. Mm. Això també és d'una apareguda, és ser més pesat que una vaca en braços.
Clar, sí, sí, sí. Correcte, correcte. Jo crec que és algo que també utilitzem moltíssim, no?
Sí. El bou per la banya... i l'home per la paraula. Això s'utilitza per a recordar que has de complir en la teua paraula.
Ja, sí,
una
sí,
altra,
sí.
Posar-se fet un bou. És a dir,
enfadar-se sí, sí.
Molt. Fer els bous i no manir les barreres. És a dir, fer les coses, pues, mira, a la bona de Déu.
Sí, sí, no, sí, sí, sí.
Fer els bous i no manir les barreres. Ah, n'hi ha un bolet, a la gent que ara és època d'anar a replegar bolets, sete,
sí.
Que es diu llengua de bou.
Oh.
I és perquè recorda la forma una miqueta, la llengua d'un bou, d'un barret groc.
Sí, sí, sí.
És curiós, este bolet. No vore un bou a tres passes, és a dir, ser curt de bou.
Sí, 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 totalment.
Perdre bous i esquelles és quan ho perds tot, perquè l'esquella saps que és la campana esta que porten els bous,
clar.
La que es veja que s'arrimen. Perdre bous i esquelles és perdre absolutament tot. Posar el carro davant dels bous. És a dir, arriscate tontament.
Algo, sí, 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 correcte.
Qui furta un ou, furta un bou. És a dir, que qui és lladre, dona igual.
Dona igual, no? Pot arribar fins i tot a robar un bou.
Ser la bufa del bou, està m'agrada, perquè m'ho volen a dir. Ser la bufa del bou és una cosa que no val res. Quan una cosa no té valor, és la bufa del bou. I una que té molts significats, que he ficat així, que també és en el diccionari de l'acadèmia, que és ull de bou, i està l'haureu sentit.
Sí, clar, molt. Sí.
Una finestra ovalada, la que porten els barcos.
Correcte.
També és una planta. És una planta que té unes floretes groguetes i se cria per els horts i això. Això és un ull de bou. Per ser s'utilitza per a coses de curanderisme i tot això. I després també és un pardalet, que també se diu en valencià caragolet, i en castellà es diu xoxín. No sé si saps quin pardalet és.
La veritat és que no tinc ni idea, però buscarem el caragolet o el xoxín per ahir, no? A veure què és, quin pardalet és, no?
És que en castellà i en valencià també té molts noms, este pardal depèn de la comarca. I en castellà crec que es diu xoxín, així
sí, sí.
Se diu ull de bou i se pardalet. Així que...
Sí.
Sí, sí.
Anem a parlar també de les frases fetes, perquè del bou també tenim un bufit, no? Un món de frases.
Mira, n'hi ha una que és molt patriarcal, com vulguis dir-li, que començarem per Isa, en casar-se l'home, lliguen un bou i amollen una vaca.
Això. Ai, mare meva, molt masclista, no?
Sí, està sentit, no la digueu més, però bueno, jo simplement faig constància, com sempre. Una que és superstició popular, la tisi se cura bevent sang de bou negre. I està la tradició està de curanderisme. I
és que anem a parlar de l'altra superstició, perquè jo me recordo que en les festes del meu barri, val, quan es podia dir matar al bou allí davant, jo me recordo que si tenies una verruga, podies anar i ficar-te sang del bou perquè això curava la verruga. No? Diguérem, no? Això, jo me recordo de molts xiquets amb les mans plenes de sang per això, no? Perquè deien que era curativa, no? Que sanava.
És que, sí, hi ha moltes supersticions o tradicions de curanderisme i tal. Bueno, ja sabeu, de quan no n'hi havia metges així al poble, doncs tot això la gent no ho seguia, perquè no n'hi havia res, vull dir, no era tampoc en cap mala intenció. I això, una curiosa és, qui ha perdut el bou per tot arreu sent esquelles. Ja dic que les esquelles són les campanetes, perquè...
Ah, bueno... Jo podria contar una anècdota fora dels micros sobre unes campanetes que ens van fer fugir.
Bueno, de campanes podem parlar un dia.
Sí, sí, sí.
Munyir la vaca, quan li traus tot el profit possible a alguna cosa, és que estàs munyint la vaca fins al final. Passar bou per bèstia grossa, no sé si la sentida està.
Passo moltíssim.
És quan una persona no és tot el contrari d'estricte. Així que cada un fa el que li dona la gana i passa a per bèstia grossa. Una molt curiosa, típica de... poc abans de començar l'estiu. Semblar el bou del Corpus.
Clar, sí, sí.
Quan vas per ahir rodero, que diuen també la paraula rodero, que vas d'ací cap allà, sembles el bou del Corpus.
Jo conec així molta gent, eh?
També diuen, sembla que hagi passat el bou del Corpus, quan pel carrer se sent molt de soroll i gent i tot això.
Mm-hmm.
Sí. Hi ha una curiosa que he trobat també, que és tirar vaques a muntanya, que és quan te xucles els mocs.
I això em dona... Això no m'agrada tant, eh? Però sí que és veritat, Sandy, anem a parlar un poquet del vocabulari taurí, però així com un poquet més de preseta, no? Perquè se'ns està acabant el temps que tenim avui, no? A veure doncs, quines són les que més ens agrada, per exemple, el cadafal. Sí.
L'origen de l'expressió, ficar les banyes, poner los cuernos en castellà. Esta jo crec que li agradarà a molts, perquè això de ficar les banyes, quan la teua dona o el teu home t'enganya en una altra persona, ve de que els senyors feudals ficaven en pràctica una cosa que es diu el dret de cuixa en valencià, el derecho de pernada,
sí, sí.
I aquí es diu el jus pramis noctis, que era un dret que tenia el senyor a violar la dona del seu domini en la nit de bodes. És a dir, quan te casaves, doncs violaven a les dones i així ells, entre cometes, doncs, feien perdre la virginitat i no el seu home, diguem, oficial, això és el dret de pernada, el dret de cuixa, i els súbdits doncs, havien d'aguantar. I què passava? Doncs que en la casa ficaven una cornamenta de cérvol per a dir que podia entrar el senyor i aleshores aquesta cornamenta dona origen a ficar les banyes, poner los cuernos, d'ahí ve. I així ho explica una filòloga que es diu Eloís Guerrier en un glossari molt divertit que vos recomana, que es diu Con dos huevos.
Mos ho anotem, Mos ho anotem.
Sí, si vols una altra expressió, la de cadafal, que ve del llatí catafaltum i catapultar. En llatí volia dir plataforma per a vore, plataforma de visió.
Però que utilitzem, ho utilitzem per a això, clarament, no?
Efectivament, és pur llatí. I si vols, podríem acabar una miqueta de literatura?
A mi ja saps que m'encanta, sí, sí, sí.
És que més enllà de la polèmica, doncs s'ha fet literatura. Marià Manencisa és un escriptor i va escriure una rondalla del bou. Li tiré un trosset. El bou pesant, veient la gent, que tantes coses oferia, diu que volia fer un present al dolç infant de l'establia. I quan vimba una mica el fred, que l'infantó ja no plorava, i sí, en pas lent, dins l'aire net, sobre la nit florida i blava. Perdona la veu, pobre i humil, damunt la palla gloriosa, vol abastar algun flam gentil de l'estelada tremolosa. Saltant de goig i breulant, el bou baixà de la muntanya i s'oferia al dolç infant amb una estrella a cada banya. Això és una miqueta nadalenc, però és una poesia al bou, en valencià, de Marià Manent.
Però m'agrada moltíssim, és que jo crec que no hi ha millor forma de finalitzar aquesta secció d'avui tan... tan boguera, perquè ha sigut molt boguera, no? I contar-nos tots aquests orígens que té la nostra festa així, a la nostra localitat, no? I també al País Valencià. I jo crec que pues, tindrem que acabar com hem començat, no? Amb un passo doble i acomodant-te, com no, fins al divendres que ve.
Un pas doble molt valencià, també. Així que fins la setmana que ve.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal vos desitgem que passeu unes festes plenes de diversió, germanor i responsabilitat. Vos convidem a gaudir dels actes que organitzem i dels que col·laborem des de la Fundació. L'exposició de fandos, la crida a la festa, el concurs de pintura ràpida, la trobada del Lioli i la festa dels xiquets. Gaudeix de les festes amb responsabilitat.
Mare meua, quina pedrega! El cotxe, la casa, quin desastre! En ocasions com aquestes és quan valores tindre la teua assegurança amb un mediador professional. SCV Pardo, carrer València 16 de Villarreal. Assegurem la teua tranquil·litat.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I ara tenim així en els estudis de Ràdio Villarreal a l'alcalde de Villarreal, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, ens queda l'últim cap de setmana de festes. I ara tenim així en els estudis de Ràdio Villarreal a l'alcalde de Villarreal, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, ens queda l'últim cap de setmana de festes.
Sí, bueno, estem en estos moments ja passant l'Equador i la veritat que estic molt content de conforme estan anant les festes. La clara aposta era per reiniciar-ho tot. La clara aposta era per a reprendre la nostra ansiada normalitat i, evidentment, no podíem passar de 1 per hora a 100 per hora. I hem anat a 50 km per hora. Però, bueno, quan hi ha que fer un viatge i n'hi ha que arribar a un objectiu i a una meta, és millor anar a 50 per hora que anar a 0 per hora o no caminar. I per tant estic content en el que la gent s'ha donat compte, que se poden fer moltes coses, que se poden fer en seguretat, en responsabilitat i en prudència.
Hem estat parlant durant tota la setmana en les autoritats, en policia local, també en la regidora de seguretat ciutadana, i ens ha comentat que, bueno, han tingut prou de civisme, que no n'hi ha hagut massa problemes, però sí que el dia 8 de setembre, l'última nota de premsa, ens deia la policia local que tenien 1.000 de queixes. I això parlem de l'Equador, de les festes. Per a vostè, ixe 1.000 entra dins de la normalitat, és molt, és poc?
És absolutament normal, inclús crec que són molt menys de les que esperàvem. I per què? Per dues qüestions fonamentals. La primera, perquè si analitzem els datos de festes fora del Covid, és a dir, de quan no teníem Covid, pràcticament coincidixen la quantitat de queixes que estem tenint. Segona, perquè a més n'hi ha un element que a mi també m'afecta i que m'estic donant compte i que hem sigut conscients en anticipar-nos i entendre que això anava a produir-se, i és que duem un any i mig amb molta tranquil·litat, amb molt de silenci, on el soroll de la vida, perquè en la vida si no n'hi ha soroll, no n'hi ha alegria, pues evidentment no n'hi ha economia, no n'hi ha transmissió de projectes, no n'hi ha tantíssimes coses. La nostra societat no és una societat silenciosa, i menys la mediterrània, que ens agrada estar en el carrer, que ens agrada treure la banda de música al carrer, que ens agrada tirar coets quan ve la Puríssima, el Rosari, les nostres festes. És a dir, i això era un problema i l'havíem analitzat perquè, evidentment, ens havíem acostumbrat tots a un cert silenci, el cos s'acostumbra molt ràpid, a una tranquil·litat, a tindre menys jaleo en el carrer, a tindre menys activitat. I això anava a molestar més a la gent. I per tant, i jo pensava que anaven a haver moltes més queixes perquè ho he detectat i ho he vist inclús en la meva persona, quan vam començar, que vam ser molt ràpids també, quan la llei mos va deixar a dur el mercat hacia el centre, a ficar el mercat de la verdura, pues a mi me costava estar en el despatx treballant ahir. Sentia els xiquets jugar a la plaça i me costa, jo també inclús els meus nebots, que ne tinc 5 i que no paren com tots els xiquets xicotets, m'està costant més cada vegada que es veig, perquè s'ha vist molt poquet en este any i mig, en moments de confinament no mos podíem reunir, som més de 10 en la família, i aleshores tot això ha sigut molt complicat, i això era un primer element que me duia a pensar que n'hi haurien moltes més queixes, i he vist que, bueno, jo crec que ho hem fet prou bé per a que això no fora aixina tota la societat en general. I segon, perquè evidentment ha hagut una certa confusió i no he pogut fer-ho d'una altra manera en el tema dels horaris. Aleshores, és veritat que ràpidament, quan hi han hagut queixes, per el que me transmetís la policia, ràpidament s'ha anat la policia i sa penya i bueno, han tardat un poquet i l'han tancat, però han complit en les ordres de la policia i no hem tingut que sancionar en la majoria dels casos. Però, claro, la gent, moltes vegades, pues, quan vam canviar l'altre dia, de les 12:30 a les 3, pues, possiblement, evidentment, no sabia des del dilluns passat, a molta gent li deguera arribar la notícia, de, especialment a la gent major, que no té xarxes, que no té una comunicació com la que tenim actualment a través dels mòbils, WhatsApp, sí que tot roda molt ràpid, pues, igual pensava que continuava a les 12:30. I aleshores, ràpidament, pues, el dia de la xulla, en algun moment puntual, va haver alguna denúncia més. Per tant, aquesta dificultat en el tema de la informació en els horaris, que podem explicar després per què, i el tema de la tranquil·litat que hem viscut durant tot aquest temps i que ara la cosa canvia i que és necessari que canvie, perquè per a l'equilibri de les societats, per a l'equilibri de les persones, no només se necessita tindre salut i tindre diners. Ho pot tindre salut, pot tindre diners i estar molt trist i no viure a gust. Per tant, se necessita també una estabilitat emocional i una alegria. I aquestes tres coses són fonamentals. Jo sempre he dit, des del principi, m'ho he cregut molt i ho he aplicat com a responsable màxim d'esta ciutat, que contra el virus se lluitava no només des de la vessant sanitària, des de la vessant econòmica, que són dos vessants realment en les que ha afectat moltíssim, però també des de la vessant emocional i psicològica. I estàvem i estem molt comprimits, especialment la gent més jove, els adolescents. I tal volta, alguna de les coses que estem advertint d'una major violència també en els més jovenets, i això també és un dato significatiu dels partes policials esta setmana, en 8 o 9 rinyes, en les penyes, doncs mos duen a pensar que és una generació especialment que ha tingut, evidentment, per lo que ha passat, doncs una dificultat en socialitzar, en estar en els demés, en estar en els diferents, és a dir, els hem limitat molt la capacitat de conèixer a gent d'altres pobles, en els confinaments, i és el moment en què ells s'en de casa i ja els pares es donen un poc més de marge, 16, 10, 18, i això realment pues, a mi me preocupa. I per tant, jo crec que tota explicació, i dins d'aquests elements d'explicació i aquests arguments, jo crec que podem estar molt contents del comportament que fins ara hem tingut en la ciutat.
Vos sap que no és el mateix el fin de setmana que ha passat, que era el fin de setmana d'alegria, que tot vinguera de cara, com que serà el pròxim fin de setmana. És a dir, vostès aquest pròxim fin de setmana ens podem trobar en que la gent veu que s'acaba i estarà un poc més molesta.
Bueno, sí, però a més jo el que vaig fer va ser prendre decisions complexes, perquè som l'únic poble que hem ficat l'horari fins a les 3 de la matinada per a les penyes. Vull recordar que n'hi ha molts pobles que han decidit no fer festes, les han suspeses, i evidentment nosaltres, i jo especialment, que soc el màxim responsable, però també tinc que dir que recolzat per tots els partits de l'Ajuntament de Vila-real, jo vaig fer una junta de portaveus i esa va ser la decisió per consens i no va haver ninguna crítica al respecte, vaig fer també un consell de festes i tant la junta de festes com la comissió de penyes en les normes que es vaig ficar damunt de la taula i en el que es vaig explicar van entendre tots els arguments que teníem damunt de la taula de que era pitjor no fer-les que fer-les, val? Era pitjor no fer-les que fer-les i que era absolutament necessari que les fèrem, en tot el respecte al que no vulgui dir, al que considere que encara no era moment, jo respecte tot el món, però evidentment ahir al carrer n'hi ha gent que necessita menjar, no? Hi ha una quantitat d'empreses locals que estan treballant en aquests moments en aquestes festes, el que fica les barreres allí, el que maneja la grua, el que tira l'arena, en el tema dels bous, la seguretat, etc. En el tema dels espectacles ja no li dic, el que fica les cadires, el que les lleva, el que, és a dir, les carnisseries per a la xulla, els comerços, els bars i restaurants que moltes penyes han decidit no obrir el casal, però anar al bar i restaurant a sopar, a dinar i compartir, perquè se pot eixir i n'hi ha espectacles ben organitzats i en protocol. Bueno, jo estic convençut que ha hagut un revulsiu econòmic i això se veu en el carrer, ha hagut alegria, i això és algo que jo creia que era absolutament necessari. Sense alegria no se pot viure. Sense socialitzar, sense amics, sense família, sense identitat, sense compartir en qui compartisses el dia a dia, sense veure aquelles coses que en la teua ciutat t'han deixat els teus avantpassats, per a valorar-les, per a sentir que estan ahí i que el virus no me les ha llevat i que tenim que començar de nou a reforçar-les, no? Les nostres tradicions, els nostres símbols. Bueno, jo crec que era absolutament imprescindible i torno a repetir. Este cap de setmana l'única diferència és que m'ha ampliat horaris i que, a més, estic convençut que n'hi haurà molta gent d'altres pobles i ciutats que vindrà a veure'ns. Mm. Perquè ja no n'hi ha toques de queda, ja no n'hi ha limitacions i, per tant, pues, pot ser un cap de setmana que vinga moltíssima gent. Però, bueno, jo estic convençut que va haver un comportament dins del marge que esperem adequat. I no vull oblidar-me que esta ciutat ha passat moltes coses multitudinàries, que ha sigut capaç d'organitzar-les bé, i jo confio moltíssim i estime molt a la meva gent del meu poble, i ho va demostrar en aquella semifinal de l'Europa League, ho va demostrar en la victòria de la Copa, la celebració en el carrer, i després la rua que va rodar en els jugadors, en què, bueno, alguns d'altres llocs mos ficaven a caldo i mos dient lo irresponsables que érem, no? Alguns càrrecs polítics inclús a nivell autonòmic, i després van passar 15-20 dies i jo estic pendent contínuament de la incidència acumulada en el treball en salut pública, en el treball en l'hospital, i no vam tindre una incidència major, al revés, la vam tindre menor i no mos van aplicar el toque de queda, que altres pobles i ciutats sí que se van aplicar. I per tant, jo crec que cada vegada hem demostrat més. Nosaltres hem fet Bous, 9.000 persones van passar per la plaça de Bous en la segona onada, així se va produir un debat enorme, denúncies contra mi, vostès se recordaran, i a nosaltres no ens van confinar com a altres pobles i ciutats sí. I per tant, jo crec que cada vegada més, i ara ho puc dir, després d'any i mig i d'una nova normalitat que hem començat a viure ja, que no tinc dubtes, com no les tenia des del primer dia, per això hem sigut un poble tan actiu enmig de la pandèmia, que si organitzem coses d'una manera sèria, responsable, li permetim a la gent que tinga eixides i que puga descomprimir, que puga eixir, que puga generar socialització, que puga generar germanor, que puga tindre l'economia activitat, i això evita altre tipus d'activitats on no les poden controlar tant i on jo crec que se produeixen més problemes des del punt de vista del contagi. I això és algo que eren dos teories diferents, que han estat a nivell nacional també discutint-se, no és una qüestió de partits, i jo sempre he pensat en tots els datos que tenia i totes les reflexions que he fet, que esta era la bona línia. I al final avui podem dir que Vila-real no ha estat mai en els datos d'incidència acumulada, en els llistats dels pobles o ciutats que el president de la Generalitat i la consellera de Sanitat ha demanat al Tribunal Superior de Justícia per a que mos tancaren. Mai vam tindre caps de setmana durant un mes que se mos va confinar. En aquella mesura que se va ficar en marxa, els majors de 50.000 donava igual la incidència que tingueres, i nosaltres, com som la 15 ciutat de la Comunitat Valenciana, majors de 50.000, vam tindre que aplicar-lo, i bueno, jo vaig tindre que assumir i sa responsabilitat de complir en aquestes ordres, però jo puc dir, i els datos objectius estan ahí, no? Per tant, tot lo de més, evidentment, és respectable l'opinió de cada un, però els datos, com dic, repetisc, estan ahí.
És l'alcalde de Vila-real que assumís la responsabilitat de tancar les penyes i també d'obrir-les?
Sí, clar, és a dir, en aquell moment, a més, vam ser el primer poble també que les vam tancar, vull dir-ho claríssim. Jo crec que en el moment més dur, en el que tot el món estava tancat en casa i en el que especialment aquells que obren la persiana cada dia, com eren els comerços, restaurants, bars, contraten camareros, ho estaven passant fatal i no els deixàvem obrir, els havíem tancat. Com anàvem a permetir que poguérem comprar-nos en un centre comercial, que els centres comercials estaven oberts per tema del subministrament, no? I de la primera necessitat, beguda, i que mon anàrem a sopar, o especialment els més joves, ahir no haguérem sigut capaços de contindre el virus, no ho haguérem sigut capaços de fer. I era un moment, a més, en el que en una residència d'ancians d'esta ciutat morien més de 40 persones, en el que teníem, bueno, en la nostra ciutat han mort 86 o 87 persones, no és una broma. Evidentment, pues, vam tindre un brot molt potent en aquesta residència en moments que no sabíem el virus ni el que era, perquè va ser al principi absolutament, igual que en Morella, els metges no sabien tratar aquest tema, no sabien a lo que s'enfrontaven, però la diferència ara és clara, no? Tenim un brot, que jo estic molt damunt també, ahí en la residència d'Homus Vi, al costat de l'hospital, i bueno, han faltat 4 persones, que evidentment és un drama, persones de 98, 94, 93 anys, i de quasi 50 afectats que han hagut, més 10 treballadors, en estos moments pràcticament s'està donant a tots d'alta i estan tornant. Ahir me reunia en una familiar d'una dona que té 92 anys, que té, ha passat dos càncers, que té, bueno, increïble, no? I me contava, ma mare ja és asimptomàtica, ja ho ha passat, està 3 dies a l'hospital i ja està en la residència, i estava contenta en aquest sentit. Això ha sigut gràcies a les vacunes. I evidentment en un 82 o en un 84% de la població vacunada, lo que no podem fer és anar a 1 per hora o a 4 per hora, perquè en una deuda d'un 120% en l'Estat, en el govern, que ja veurem com la pagarem, en un deute de 50.000 milions d'euros en la Generalitat Valenciana, en una situació en l'Ajuntament de Vila-real com en la vida hem tingut econòmicament també, d'endeudament, en quasi 4 milions, bueno, 4 milions 200.000 euros ja, que hem tingut que invertir per a lluitar contra el virus que no esperàvem en any i mig, que això s'hauria que sumar les sentències de l'urbanisme d'este del PP i les il·legalitats permanents que encara estem ahí, l'herència que vam rebre, els préstamos que ens toca pagar. Bueno, pues si hau, ha sigut la goteta que colma el got, no? I ens ha desbordat des del punt de vista econòmic i ara estic preocupat i treballant per a reequilibrar tot aquest pressupost. Jo estic segur que si nosaltres també arranquem quan abans, que és el que estem fent, també serà més fàcil que n'hi hagin projectes, que vinguin empreses a Vila-real, que reprenem els projectes que estaven un poc parats. Jo només vull ficar un exemple. Jo tenia una il·lusió, va haver certes crítiques, però a l'entrada de Vila-real, al costat de l'hotel, vaig aconseguir amb molt de treball i lluitant, perquè allà on vaig pues, intento treure inversions per a la ciutat i vendre la meva ciutat, que és una ciutat atractiva també pels inversors, per a crear empleo, i anava a ficar-se un Kentucky Fried Chicken, a més molt gran, que anava a permetir pues, en tota la vida ja que tenim com a ciutat de serveis, on ve molta gent als jutjats, al futbol, etcètera, etcètera, pues, que pogueren crear-se ahí també 15, 20 llocs de treball i que a Vila-real vinguera gent, que s'estimularan més els cines, que van estar a punt de tancar-los en tota aquesta situació, els hem tingut que ajudar en un conveni i en un acord també als cines sucres, perquè Vila-real vol tindre cines i aleshores, i el seu alcalde vol lluitar per a que els cines no se'n vagin i l'hotel no se'n vagi, i per això li hem llevat 40.000 euros d'IBI a l'hotel per a que se quede i estem en un projecte de reflotar-lo i de crear algun tipus d'albergue en l'hotel de darrere, en l'Azul. Tot això és el que m'està treballant. Clar, fiques vostè en aquell projecte del Kentucky, s'ha quedat parat. I en aquests moments estic pues, molt decebut en aquest sentit. Menos mal que el Lidl finalment se va instal·lar i se va fer, és bo, treballen 20 i pico persones, és a dir, i això és el treball que tenim que fer, i evidentment si la ciutat té alegria, té dinamisme, si la gent està confiada en el futur, si li donem un poquet d'espentar, va ser molt millor i recuperarem antes i renaixerem antes que si es comencem, no? Amb més limitacions, encara no obrim res, a la gent que estiga preocupada, que estiga tancada, que estiga... Jo no crec en això. I vull recuperar econòmicament quan abans, perquè va ser una solució per a l'Ajuntament, evidentment per als comptes de l'Ajuntament, que són molt importants, per a no tindre que pujar els impostos, perquè és un moment molt difícil per a la gent també, i bueno, pues, en això crec i en això estic treballant.
Si me permitís, farem una pauseta de publicitat i li proposo un joc.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem y Tornem es una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica.
Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
I després d'esta pauseta de publicitat com Belia dit antes, senyor alcalde, anem a jugar a un joc. Perquè sap què passa? Que al final, quan parlem en els polítics, vostès es comencen a parlar de totes les coses que fan, i jo també vull que, pues bueno, tindre'l d'una forma amable, que parlem com dos persones i que a vostè li vegin també aquesta part que té de persona i no de polític.
La tinc.
Veure, el dia d'ahir van vindre els quatre representants dels partits polítics que estan en l'oposició avui a l'Ajuntament de Vila-real. Li dic quatre representants perquè tres eren portaveus i l'altre era el president de l'actual Partit Popular de Vila-real. Vostè sap que quan pren el càrrec de president i té que ser el pròxim portaveu, es comencen a donar-li més protagonisme. Bueno, pues en el cas ICE, ahir vam tindre el senyor Adrià Casabó, vam tindre Domingo Vicent, vam tindre Irene Herrero i també vam tindre María Fajardo. I jo li vaig dir que avui vostè estaria, sí? I li vaig dir que me digueren quatre preguntes, una pregunta a cada un. Jo li la faria a vostè, però no li diria qui me l'ha feta. I el que vull és que vostè sàpia qui de tots era el que la fa, de quin partit, val? Mire, no vaig a fer-li en ordre per si a casa algú li ha dit en quin ordre van vindre. Que segur que no, perquè vostè massa feina té com per estar sentint esta ràdio, però bueno.
No, la sent, que
Una de les preguntes que me van fer va ser que vostè, després de veure tot el que ha passat en les penyes, fins ara tornaria a prendre la mateixa decisió d'obrir-les.
Per supost, no tinc dudes. El que me preocupava era veure el que ha passat en el País Basc amb la policia enfrentant-se als veïns a Porraes o en altres llocs on han tingut que dissoldre pues, manifestacions i concentracions de la gent, que sense toque de queda, sense estat d'alarma, té tot el dret del món a estar en els puestos, i a més podia haver hagut una alternativa, perquè no ens oblidem que les 450 penyes que tenim registrades nosaltres en la nostra ciutat majoritàriament són inclús vivendes privades i cotxeres que la gent utilitza pròpies, i per tant és a casa. I per tant, evidentment que haguera pres la mateixa decisió perquè me pareix la més adequada.
Van veure una anècdota en el... en la Proveso, i és que quan vostès passaven van veure una penya que van tancar la porta. Se recorda? Van veure una de les penyes que com no volia allò de que fan els xiquets, que passa que mos veuen i van tancar la porta. Se va donar compte vostè?
Sí, claro, però bueno, jo comprenc, eren gent molt joveneta i jo crec que té que veure, perquè és veritat que la policia que estava a un costat meu i tal va veure que varios d'ells no duien la mascarilla, entonces jo crec que se van assustar més en aquest sentit, no? Però bueno, me pareix una anècdota i jo crec que majoritàriament, com dic, la gent s'ha comportat i bueno, pues evidentment, en una ciutat de 51.000 habitants, en tot el que estem vivint i tota la realitat que n'hi ha damunt de la taula, pues, algun tipus de molèstia s'ha de generar. No?
N'hi ha hagut, les xarxes socials inclús se citaven de que vostè sap que així n'hi ha penyes, són grans, i que el primer cap de setmana, que tenen que tancar a les 2:30 de la nit, van tancar la porta i la festa va continuar dins. Li
bueno,
ha arribat als seus oïts?
Sí, però no m'ha arribat en ningú cas, perquè aquesta era la meva ordre, que aquesta festa que havia continuat dins tenia que veure o contenia ni música ni tot això. Lo de més, jo no ho puc evitar.
I després...
És un dret constitucional estar dins d'una vivenda privada. És a dir, al final, evidentment, l'ordre que tenia la policia és penya com a penya registrada. És més, i ses 50 denúncies que s'han ficat, alguna d'elles és per no estar registrats i estar fent activitat de penya. I això ho hem pogut sancionar i ho hem sancionat. Per tant, jo crec que lo de més, si no molestaven, no li veig ningú problema. Perquè si no podien haver-se anat ahir i anar-se'n tots a un maset, el que tinga la sort de tindre un maset gran, i anar-se'n 300. I jo què haguera pogut fer?
Les penyes que han tancat la porta i s'han quedat al carrer bevent també ha ocorrit.
Bueno, i se s'han sancionat, i n'hi ha multes.
Sí, s'han sancionat perquè així ho va fer saber el comissari jefe d'ací de l'Ajuntament de la Policia Local.
Per descomptat.
I això és una pregunta, recorde, aquesta pregunta de si vostè tornaria a obrir-les. L'altra pregunta és, vostè pensa que les festes han fet més evident la falta d'efectius de policia local? De la local estic parlant.
No, és a dir, la falta d'efectius de policia local fa molt de temps que la tenim en Vila-real. No, no ho ha fet evident les festes. Nosaltres som una ciutat que tenim 51.000 habitants, tenim una plantilla de policia adaptada des del punt de vista de les ràtios a ISO 51.000 habitants, però, sin embargo, tenim una població de fet en dinamisme cada dia de 80.000 persones i en moments en el que n'hi ha futbol, especialment, tindre un equip en primera i un en segon, i ara la lliga de les xiques en primera, etc., fa que la nostra necessitat de despliegue de seguretat siga triple que en qualsevol ciutat que tinga 50.000 habitants. I si això le sumem, que som un poble i se pot acreditar perfectament, tremendament dinàmic, i nosaltres també des del govern, i tinc que dir-ho, ho hem impulsat en activitats al carrer. Quan jo vaig arribar n'hi havien 7 festes de barri, n'hi han deixat antes del Covid. Això són una setmana que fan festes en puestos que no se'n feien i tenim que enviar la policia i tenim que ajudar a que siga aixina. Després tenim 17 col·latges que tenim que cuidar, evidentment, també la eixida i entrada i no arribem a tot, però tenim també mercadillos que no existien i que n'hi ha que controlar per la seguretat, pel tràfic i per algunes coses. Se fa el del rastro del diumenge, que no existia. Se fa el del dijous d'ací, que no existia. Hem canviat. És a dir, la ciutat realment, Susana, necessitaria, per al meu punt de vista, 20 o 30 agents més per a poder fer patrulles i estar més tranquils en aquest sentit. Claro, 20 o 30 agents més no podem assumir-los des del punt de vista pressupostari. I això és una guerra que tinc continuar en el govern d'Espanya i en la Generalitat, i ho dic ben claret, algunes ciutats d'aquest tipus, que tenim una població de fet, perquè ve gent a jugar a futbol a la ciutat esportiva, perquè tenim els juzgats, Hacienda, Seguretat Social, la UNED, serveis que ve moltíssim, l'hospital amb 1.000 i pico treballadors, i tota la gent dels pobles que passa per ahir, l'escola oficial d'idiomes ara, nosaltres hi hem treballat per això, som una ciutat prestadora de serveis comarcals i cada dia se consideren datos que tenim que 80.000 persones roden per la nostra ciutat. Volem que ens donen els diners i els recursos per a 80.000 persones, per a la població de fet i no la de dret, és que estan empadronats. Bueno, però això és una dificultat d'indústries molt grans que veig de fora a treballar, per tant són cotxes que van amunt, avall, bicicletes, tal... això és un tema delicat. Jo no crec que les festes hagin... Evidentment, les festes ens han suposat un problema. L'altre dia vam tindre un problema en la recepció de la Mare de Déu. Concretament va haver unes dones, no?, que en el carrer Ermita, pues, me van criticar un poquet. En bona educació, alcalde, què has fet? Has canviat la tradició, ja ho ha anat a esperar a la Mare de Déu en el clero i bon agua anar a cavallar per el carrer Comunió. Pues va ser una decisió d'última hora, perquè resulta que 3 dies antes no sabíem que se feia el partit amistós de l'equip portuguès en el Villarreal Club de Futbol. Resulta que el fiquen, coincidís pràcticament una hora després, a les 8, se tenia que fer el partit. Antes del partit tenim el protocol antiterrorista, que encara està activat. No només tenim el problema del Covid, el protocol antiterrorista en Espanya, protocol 4, està activat. I nosaltres, molt antes del partit, revisem contenedors, fem tota una sèrie de treballs que la gent pues, no veu, ¿vale?, però que estan ahí, llevem cotxes per a poder que la gent vagi amb tranquil·litat al camp i que se produïsca seguretat, i per tant tenim que tindre algunes patrulles ja que tenen que estar treballant 2-3 hores antes del partit. I resulta que quan anàvem a eixir la corporació, els gegants i tot el món a recibir la Mare de Déu, com és tradició per el carrer Verge de Gràcia, Ermita, perdó, pues entonces resulta que me diu el jefe, no tenemos policía para que nos acompañe, tenemos estos ahí, vam tindre un problema puntual d'una detenció en una casa que ens va cridar immediatament la Nacional per ajudar i se'n va anar una patrulla allí i entonces no en teníem. Entonces jo enmig de la concentració, així baix, en la plaça Major, el jefe me va dir, jo l'única, de verdad, que el policía que le acompaña a usted, señor alcalde, pues que nos ayude, que vaya, que coja el coche oficial y corte las calles. Van fer això? I al final van poder aconseguir que la patrulla que s'havia anat al piso vinguera ràpidament i mos acompanyara. Però què vam optar? Per anar per el carrer Comunió, que no és anar en contradirecció. I que, per tant, tenien menys risc. I no tenien que tallar tant de carrer. Bueno, li ho vaig explicar a la gent i ho va entendre, però evidentment que tenim falta de recursos, Susana, perquè hem crescut molt, som una ciutat amb molta activitat i amb molt de dinamisme, especialment el futbol i la vida en el carrer ja, que hem creat estos 10 anys en una ciutat diferent a la que era, diversificada, en molta activitat, en molta vida, pues evidentment genera més necessitats i espere poder aconseguir-ho. I damunt això, unit, tercer element molt important i molt ràpid, unit a que va eixir una llei i antes del Covid, però en el Covid encara s'ha notat més, que és aquella que permetia, que van reivindicant els policies molts anys, jubilar-se als 59 anys, si tenen 30 anys treballats i cotitzats,
de servici.
I a nosaltres de colp en Vila-real se m'on van jubilar 10 o 12.
Sí, això m'ho va explicar
ara, i aleshores,
la regidora de Seguretat Ciutadana i va dir que a veure si a final d'any això se pot...
Sí, i vam tirar de bolsa, Susana, vam tirar de bolsa i mos van renunciar quasi tots els policies que estaven en la bolsa perquè preferien anar a places d'altres ciutats més grans o que eren més estables. Vaig tirar de conveni en l'Ajuntament d'Almenara, que m'on va deixar dos. Vaig convèncer a l'alcaldessa de la seva bolsa. En l'Ajuntament de Borriana vaig parlar amb l'alcalde de Sagunto. No sap el treball que estem fent, però bueno, tot han sigut dificultats. I després hem tingut moments també molt difícils en què la policia local nostra pues, també ha tingut algun cas de Covid, hem tingut que aislar els companys, és a dir, moltes dificultats. La veritat que tinc que agrair-los moltíssim el treball i l'esforç que fan. Normalment en Villarreal, en un dia normal, tenim menys patrulles de les que a mi com a alcalde m'encantaria tindre, m'encantaria recuperar la policia rural potent, m'encantaria recuperar la policia de barri. En això anem a treballar. I ara, si tot va bé, pues, n'entraran, crec que són 13 places, ja en puesto fijo, en oposicions, han fet tots els exàmens, duen 6 mesos o 7 lluitant en aquest tema i a final d'any si entren se notarà prou. Anem a intentar fer el que puguem, però bueno, té raó de ser.
Una altra pregunta que també us va fer un dels portaveus és quins actes pensa vostè que s'haguen pogut celebrar, donat que se posen els actes damunt de la taula i és la Junta de Festes la que tria. Vostè dels actes que se van posar damunt de la taula que no s'han triat, quin acte pensa vostè que s'haurà pogut fer?
Jo crec que ningú, i no és un tema de veritat, els que me coneixen saben que si pensaran algun d'ells ho diria, en tot el respecte del món a l'autonomia de la Junta de Festes i de la Comissió de Penyes, que així és com està, no? I com ho hem pactat en este poble, i nosaltres no mos fiquem lo més mínim en les seues decisions. Nosaltres en aquest reglament que tenim ens vam quedar l'Ajuntament en un pacte de tots els partits, la part més protocolària, les tradicions religioses i la part més oficial, i ells són els que diuen quin cantant ve o no ve, quin tipus de grups, quins bous venen o no venen, quants bous se fan. Això és un tema que decidissin ells, no? Sempre he parlat en el regidor de festes i comentant-ho, però des del primer moment que m'ho han comentat, ells sempre han anat, i vull agrair-los també este gesto, igual el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, com Susana, la presidenta de la Comissió de Penyes, han anat sempre en molta prudència, inclús en la perspectiva de que festes no n'hi hagueren, val? Des de farà un mes o una cosa així que estàvem en aquesta idea, inclús per esta última quarta ola i totes les coses que veiem damunt de la taula, i us dic, sí, ja veureu, avançarem molt en la vacunació, hem fet un gran esforç, ahí està el centre de congressos, després està de la ceràmica, som dels pobles que més avançats anem en la vacunació. Jo tenia molt clar que la vacunació era el tema, no? Per tot el que vaig investigant, per tot el treball que faig en els metges de forma permanent, en els epidemiòlegs, tal, i jo tenia molt clar, i anava mirant també els països d'Europa, el que ens anava envoltant, no? El que ha passat en Xina. Entonces, tenia clar que ho anàvem a fer, i ells van ser molt prudents des del primer moment. Jo no li veig ningú acte més. Jo crec que ha anat molt bé, no se pot passar de l'1 per hora, com dic, al 100 per hora, de 3 estrelles. Per tant, passar al 50%, llevar els grans i multitudinaris, és un gran acert. I ahir mos van menjar el tombé de bou super a gust, sense ningú tipus de problema, el va replegar tot el món, jo vaig veure les penyes tranquil·letes, menjar-se en la seva penya, i per tant jo crec que és una manera d'entrenar-nos, de retrobar-nos, d'agarrar alegria, d'agarrar impuls, i ojalà tot vaig a vell i en maig puguem anar en el bou a la vila ja de nou, que tinc moltíssimes ganes, i en totes les activitats més multitudinàries que no em puc fer.
I per últim, l'última pregunta de l'última de l'últim partit que vostè té en l'oposició. El dilluns, quan canvien la normativa a nivell autonòmic i ja s'obrin les restriccions, vostè sobre les 8:30 de la nit torna a dictar un bàndol i allarga la nit de la xulla a les 3 del matí. I lo que la pregunta és, va recibir algun tipus de pressió per a canviar ixe horari?
Ninguna. Jo anava treballant des de feia temps en la Generalitat, com m'han demanat col·laboració en el decret de bous, en la resolució del divendres primer de festes per a els festejos populars, que se va preparar per a les falles i per a altres activitats i tal. Jo vaig contribuir, perquè m'ho va demanar la Generalitat, a redactar una part, inclús tenim els coneixements jurídics també i tal, pues, uh-huh. la veritat que me demanen molta col·laboració sempre, algunes conselleries i tal, i pensant en el meu poble i pensant en Burriana i pensant en Vinaròs i pensant en Nules, que vindran festes pronte, i en Onda, que li vaig comentar a l'alcaldessa l'altre dia, Carmina, que ara en octubre té les festes i tal, pues vaig introduir una part el divendres primer de festes que me va permitir regular les penyes, si no, no haguem pogut regular absolutament res, i esa és la primera. Però en la mirada ficada a que el dia 6 de setembre s'acabaven les medidas que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había autorizado de toques de queda y de medidas de la hostelería y todo eso, el día 6 acababan. Y el presidente, Ximo Puig, cuando va a estar así en el partido del Granada, el primer partido que van a poder entrar 9.000 personas, uh-huh. que ya fa un mes, y que dos horas antes ni había un ambiente en el poble de alegría, de tornar al fútbol y de tal, y que no ha habido un disparo de la incidencia acumulada, ese es un dato que también va a estar investigando molt, ¿no? Y no más ni había que ver la plaza del Estadio de la Cerámica dos horas antes de ese partido del Granada que ne van a entrar 9.000 ja, hi havia moltíssima gent concentrada, complint prou bé els protocols, però en les cafeteries, en els bars, en els restaurants, hi havia molta vida allà, i vaig estar vigilant això també, no? Entonces, tots els datos indicaven que el dia 6 se flexibilitzaria molt més la vida, després de tindre un 84% vacunat, passar les falles i tot això. Bueno, jo esperava i reclamava, vull dir-ho públicament, que l'hostaleria se li ampliara més l'horari i que s'anara a la una i mitja. Jo crec que haguera sigut lo ideal, jo ho dic ben clar, uh-huh. jo crec que ahir no uh-huh. s'ha estat massa acertat. No esperava que el tema de l'oci i tal se ficara a les 3, esperava que se ficara un poquet antes a les 2, una cosa aixina, però resulta que s'ha ficat a les 3. És a dir, tampoc tenia tota la informació, perquè sé que també de la proposta que el president Puig tenia, la que s'ha debatit després en tots, evidentment, i en els tècnics i tal i qual, s'ha dictat, pues va un tros, ¿no? Perquè el president, jo sé que és, està, pues, té unes ganes tremendes, però el que me conta i tal, de que quan abans tornem a la normalitat, de que això rode, de que puguem pagar la deuda, de que puguem treballar, de que puguem... És molt important. Aleshores, mire, en absolut vaig rebre ninguna pressió. L'únic que vaig fer va ser, i mire, no vaig anar ni a la mostra d'Alioli, ni a la inauguració de la Puríssima, que me feia il·lusió, venia Marco Sena i tal, i havíem quedat i tal, senzillament perquè... Van avisar de les medides, va ir el president en apunt i la consellera a explicar tot i tots els mitjans de comunicació, vostè se ho van traure, era tardíssim, les 3 i pico, les 4. Nosaltres, evidentment, esperàvem a que se publicara la normativa per a mirar article per article, per a veure com jo, com a alcalde, podia agarrar-me a aquesta normativa e interpretar-la a favor de prendre la decisió de les 3, que era el que jo volia. És a dir, quan jo veig que a l'oci nocturn se'l tancarà a les 3, jo dic, però és que imagines vostès este cap de setmana que nosaltres haguem mantingut les 12 i mitja i que haguem anat a tancar les penyes a les 12 i mitja. I l'oci nocturn, alguna discoteca i pubs, haguem estat oberts fins a les 3. Què haguem afavorit? Que la gent se n'anara cap a les discoteques i els pubs, val? En la beguda, val? Cap allà. I com només poden tindre un 50% d'aforament intern, no podem ballar en pista, tenen que anar en la mascarilla dins, què haguem tingut? Més botellons fora. Val? I això és la realitat. I aleshores jo vaig entendre, home, no té ningú sentit ja, si damunt en les penyes han estat convivint tota la setmana, pràcticament ja són un nucli de convivència, una espècie de burbuja, no? Els xavals en les penyes i nosaltres en la meva penya i tal... Vaig reflexionar sobre tot això en ma casa, me vaig quedar i vaig estar parlant contínuament en moltíssima gent en València, tal, no sé quantos, i especialment en els meus tècnics de l'Ajuntament, en el secretari municipal i en la tècnica d'administració general, que me tenia que informar per a poder canviar el decret i fer-lo a les 3. Evidentment vam tindre que fer els informes, preparar la proposta de vesprà, demanar-li al secretari que s'esperara, sí. La normativa se va publicar a les 5 i pico, crec que va ser a les 6. Lo que mos va costar de dictar el decret, sí. De reflexionar, de veure com ho ficàvem, perquè no era fàcil, I li tinc que dir que n'hi ha pobles que no ho han tocat i estan en festes als nostres voltants. I sí, continua al mateix horari. Per tant, pressió ninguna. Lo únic que necessitem, les coses no cauen del cel. Les coses s'han de fer, s'ha de treballar. I alguns se pensen moltes vegades que tot és molt fàcil i que pues, fa les coses així a corrents i ja està, no? Has de tindre informes, has de fer-ho ben fet, per si passa algo, per si n'hi ha recursos, per si n'hi ha algun tipus de problema. Entonces vaig estar treballant tota l'espra des de que vaig ser la normativa i només vaig poder la van fer pública, és més, crec que la vaig fer pública hasta 10 minuts antes de tindre el decret dictat, però quan ja tenia l'informe del meu secretari, l'informe dels tècnics, que me permetirà, perquè a través d'aquesta normativa puc multar, a través d'aquesta normativa puc desalojar penyes, i això no és una, no és una broma. És a dir, entonces té que estar ben fet. No és tan fàcil com mantenir, estem en l'estat de dret i n'hi ha que fer les coses bé.
Estava la regidora de Seguretat Ciutadana per el matí, Silvia Gómez, parlamos de com havia passat el cap de setmana, el primer cap de setmana de festes, i ja sí, ella va dir que durant la vesprada se dictaria segurament un bàndol. Ella no ho va dudar en cap moment.
Però s'estava tot preparat.
Que des d'ací sí que ja s'estava dient a migdia, el que passa que encara no havia sigut el cap de consell a dir quines normes caien.
Mira, Susana, el principal problema va ser que la previsió que jo tenia i que era el que havíem estat treballant era mantindre l'assimilació de les penyes a l'hostaleria.
Ja.
Quan l'hostaleria no li toquen ni un,
claro,
ni un minut i la deixen a les 12:30,
claro,
però l'oci l'obren a les 3, és quan ens genera un problema. I jo vaig intentar, i ho vaig a dir públicament també, que en aquesta normativa que se traïa, però ja sap, jo no la coneixia prèviament tota, perquè no sé si nada de fàcil, que s'incluïra algo de la possibilitat en els àmbits festius d'assimilar a l'oci, però no tindre problemes i tindre més paraules. Però no va ser possible. I aleshores ja vaig tindre que prendre la decisió. I ja està, i se va prendre. Però té que veure en això. És a dir, que nosaltres esperàvem una cosa diferent. És veritat que se va estar dient des de algunes setmanes, inclús el president me va comentar a mi que la idea seu era ampliar-lo de l'hostaleria. I bueno, jo pensé que al final s'ha fet per lo que me diuen, perquè l'hostaleria... A veure, el que me comenten és el tema de l'oci ha estat pràcticament mort, han patit moltíssim, estan desapareixent empreses, n'hi ha una ruïna brutal. Si mantenim l'hostaleria fins a la 1:30, una cosa així, ningú s'alça de la taula i ja se'n va a casa.
Sí.
Vale, entonces, bueno, pues també són arguments, però al final es has d'explicar, no? I diuen, d'aquesta manera, pues, si a les 12 ja no poden arreplegar cap encomenda en les terrasses i en l'hostaleria, que han estat oberts molt més, els de l'oci els hem tingut totalment tancats.
Els convidarem a que vagin a l'oci.
De les 12 a les 3 del matí, pues, el que vol continuar en uns protocols determinats, almenys se li dona marge a que l'oci tinga algo d'eixida, vale? Ho entenc, però nosaltres estem en festes i teníem que assimilar aquesta història i entonces pues ho hem fet. Encara que jo haguera ampliat un poc l'hostaleria, ja li ho dic.
Ilia Bellís, fer un recorregut per els que, qui pensa que li han fet aquestes preguntes, per exemple, la decisió de tornar a obrir les penyes.
Jo crec que aquest tema és de compromís.
Pues no, la decisió d'obrir les penyes és de Vox.
Ah, bueno, pues mire, no es fácil.
En la falta de policía local estes festes...
Isas del PP, seguro.
Pues sí, Isa va acertar, Isas del PP. I la, el que haver volgut... Vostè pensa que haver pogut fer unes altres coses que no s'han celebrat, haver triat algo que la Junta de Festes no ha triat?
Jo crec que Isa és una moderada i més tranquil·la en la línia que estan tenint els de Ciutadans.
Efectivament. Mire, quina cosa més curiosa, s'ha enganyat en Vox i Compromís.
És que, bueno, ara també li dic que s'ha produït prou de canvi últimament.
Claro, això és com que Vox ha suavitzat i Compromís ha recalat.
No.
És que clar, m'està...
No, home, Compromís és un partit que... Jo el respecte en aquest sentit, té una part de radicalitat, no?, en els seus arguments i tal, i bueno, pues, tot el món és lliure de plantejar. També li dic que des de que vam començar la legislatura ara ha canviat com de la nit al dia el nostre tracte personal i polític, de tot tipus, no? I per tant, no m'hi preocupa. Inclús la pregunta no me pareix res radical ni res de l'altre món. Ells mateixa van estar en les reunions que hem fet, hem compartit informació, jo tinc un chat d'estos de WhatsApp que diu Junta de Portaveus i antes de dictar ese decret que li dic l'altre dia com vaig poder perquè fora 40 a les 8 i pico, es vaig passar ja la informació i es vaig dir lo que anava a fer.
Ho van dir el CIE,
sí, tot, ningú sí. Me va plantejar res, jo intenté compartir aquestes coses en ell, claro, me va tocar currar a mi, que és la meva obligació, 2 hores antes en el secretari, en els tècnics, en tot el món, interpretacions i parlant en València i tot el que vaig poder, no? però això és la realitat. Per tant, a mi de veritat no me pareix ninguna pregunta descabellada ni de falta de respecte. Jo la veritat que estic molt, a veure, molt agraït del tono dins del seu marge de crítica que tenen tot el dret del món, faltaria més, no? Que tenen que ser una alternativa, tenen que fiscalitzar-nos, tenen que espavilar-nos, perquè segur que coses males farem, acomodaments hem generat, i tot això me pareix que tenen la seva faena, i sempre que crec que ho hem aconseguit en els últims temps, especialment durant esta pandèmia i tal, a lo millor les atas personals que ens havien fet, que jo també havia contribuït a lo millor en els plenos a vegades, no massa bona actitud, ¿vale? Perquè jo crec que tinc que estar també per damunt d'algunes coses de vegades, i crec que la cosa va molt millor, per tant, ningú problema vostè, compromís. M'he confundit, però senzillament perquè la pregunta no me pareix tan greu, perquè l'Espanya no les haguera obert, pues bueno, veient que ha tingut 9 o 10 pelés o rinyes de xavals menors que a Uber Poli obrin el cap, tal i qual, no sé què, quantos, bueno, pues dic que les haguera tornat a obrir per tots els arguments que he donat anteriorment, ojalà no s'hagueren produït aquestes rinyes, apel·le a la responsabilitat i tal, però bueno, no és la primera vegada que hem tingut aquests problemes. Quan la societat està viva, pues sempre n'hi ha part de la societat molt minoritària, tremendament minoritària, molt incívics, que mos fiquen, que paguen justos per pecadors de vegades, i a mi no m'agrada que paguen justos per pecadors, perquè des dels que tenim capacitat de decisió ho tindríem molt fàcil per a no tindre responsabilitats de res. Jo, la posició més còmoda per a mi era no haver fet res, des del punt de vista del meu llomet i de la meva responsabilitat, conforme han fet altres, no fer res més. Des del punt de vista de la responsabilitat, quan la Generalitat canvia l'horari, deixar les 12:30, com han fet altres ajuntaments, i és el que hi ha. I com ho han fet en altres llocs, pues tampoc passa res. Ahir venia gent a la meva penya d'un altre poble, pues mira, nosaltres hem tingut festes fa 2 setmanes, no hem pogut obrir les penyes, no sé què. Bueno, pues cada un ha fet el que ha cregut, no? Jo crec que en aquest sentit ja li dic, no, jo no sol prendre les decisions més còmodes. Le reflexione molt, li pegue moltes voltes, m'intenta assessorar moltíssim en la gent que sap de coses, jo no sé, de medicina, no sé, d'epidemiologia, de vegades discutis que n'he, intenta, perquè me pregunta el per què de tot i el per què no, però bueno, al final prenc les decisions que és la meva obligació i la meva responsabilitat. Per això m'han votat.
Mire, a vostè li demanem sobretot moltes explicacions. No oblide que vostè, quan es dona les explicacions, es explica per què ha pres una decisió, vostè té un punt de vista que la ciutadania no es té. Hasta que no mos ho contesta, nosaltres no ho sabem. I la crítica està servida.
Ni informació, claro. Jo manejo molta informació que vostès que no manejen com no és lògic, claro.
Ara vostè, com a alcalde, va este cap de setmana que queda, que pot ser siga dels més conflictius perquè s'acaba i se'ns acaba l'estiu, cuidao, què li demanaria a la ciutadania? Demane-li. Què té que fer este cap de setmana?
Bueno, pues mire, en una frase que me va encantar de la reina Maria, que la pobra no ha pogut prendre la possessió i la seva cort, i en una entrevista que li van fer l'altre dia, me va encantar, perquè una persona de Nahuany jove i tal, que diu, jo el que li demanaria a la gent del meu poble és que això que d'estes festes han sigut un regal, no me l'esperàvem. No? És a dir, perquè, claro, ha sigut tanta oscuritat o tancat en restriccions, no desperdiciem, no malbaratem el regal, no? Pues això és el que li demanaria. Això ha sigut un regal, i un regal que per a poder-lo ficar en marxa el seu alcalde, el seu equip de govern, el seu ajuntament ha pres una responsabilitat molt gran, i evidentment jo els demanaria que m'ajuden a demostrar, que m'ajuden a demostrar com hem fet en la celebració del futbol, com hem fet quan van fer els bous en 9.000 persones que van passar per la plaça de bous, com hem fet quan hem fet el Villarreal Renais en espectacles en el carrer, en teatre, en el Nadal passat, en els moments més difícils. Me van ajudar a demostrar que se podia estar vius, que podíem estar alegres, que podíem ajudar a estimular l'economia, el nostre comerç, la vida en la nostra ciutat, i això no anava o no era incompatible en protegir la salut. Que m'ajuden de nou, perquè jo crec que tot el món mos està mirant, evidentment, i hem passat ja molts moments molt difícils. Jo crec que estem en un moment de canvi. Este virus no s'acabarà. I és un missatge que no dubta ningú, val? De tècnics, de científics, de epidemiòlegs. Això, en aquests moments, en breve, el que deia el president de la Generalitat, que a veure si el 9 d'octubre entrem ja en una normalitat diferent perquè tenim el 90% vacunat, en el moment en què tinguem el 90% vacunat, perquè esta variant delta és diferent, això és el debat que n'hi havia, antes se parlava del 80, ara del 90, perquè estàs diferent i té un comportament diferent, però sí que van bé les vacunes per la delta també. Entonces, en el moment en què tinguem el 90% vacunat, passem d'una situació pandèmica a una situació endèmica, és a dir, el virus va estar ahí i va conviure entre nosaltres. Però quina és la diferència? que gràcies a les vacunes i a molt de treball que s'ha fet, especialment per la sanitat, per la ciència, no?, i per les autoritats, aquesta convivència va ser possible. I anem a poder tornar a fer moltíssimes coses de les que fem. I no estressarà el sistema sanitari com l'estressava. I no se morirà tanta gent. Però tots els anys se mor gent de gripe. Tots els anys, en Espanya. I d'altre tipus d'enfermetats. I el que tindrem que ser capaços és d'aislar-lo, el virus. I aquelles persones que tenen més possibilitats de que si entren en el seu cos se les enduga per davant, protegir-les i ajudar-les en tota la medida que tinguem. I els demés, arrencar. Arrencar per a generar economia, alegria, vida. I això que genera impostos. I aquests impostos que ens permetisquen investigar més, comprar més vacunes, tindre més metges, més hospitals, més totes aquestes coses. Perquè això, pels demagogos que de vegades esta setmana jo veig, alguns d'ells, en una falta de credibilitat brutal en les xarxes socials, perquè jo veig gent, a més estem en un poble, que me fica caldo en les xarxes socials i després es veig en les cafeteries d'au junts en una taula i almorzant i tal. És a dir, és increïble. Entonces, i roda d'un bar a l'altre i tal, i ha obert les penyes, que loco, i resulta que no para pel carrer tot el dia, no? I després gent que evidentment pues, té la seva vida solucionada, que potser té la sort de ser funcionari, tindre un sueldo fijo, o d'haver recibit per la seva herència, per la seva família, recursos, i per tant no necessita eixir de casa, i tal i qual. Però escolta, és que n'hi ha moltíssima gent que està en paro, en ERTE, autònomos, que ho han passat fatal, que tindran que tancar la porta, que tindrem que estar ajudant-los, l'Ajuntament ha tingut que estar ahí i ens està costant el que no està escrit. N'hi ha que ser solidari en els demés. I això són els que li paguen a aquest senyor el sueldo, la pensió i tantíssimes coses. Claro que la comoditat de cada un, si només ens mirem el melic, pot ser un verdader virus també per al progrés i la millora social. I per tant, a mi me correspon abstraure'm de totes aquestes històries i anar a la realitat i realment el que n'hi ha, no? I per tant, l'economia, la salut i l'alegria i l'estat emocional estable és un equilibri que és necessari per a que tot rode.
Pues en aquestes paraules que ens diu l'alcalde José Benlloc, que ens ajudem, els ciutadans de Vila-real i la gent que vinga a visitar-nos, que ens ajuden a que reconèixer que no ens hem equivocat, que hem sabut fer festes, hem sabut estar bé, hem sabut combinar la salut i les festes. En aquestes paraules ens quedem, alcalde José Benlloc, moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a vostès. L'únic que se té que fer una pregunta a un, així anar per acabar com a colofó, aquell que tinga dudes, aquell que estiga en por, aquell que tal, en un 90% de vacunatge en breu, què més podem fer? Si científicament sabem que el virus no l'anem a acabar en 5, 6 anys, 7, va estar ahí, què més podem fer? Continuar tancats?
No, exactament el que estaven posant-nos. Feia una estoneta sentíem un tabal, no? És el tabal el que sentim, pues això, viure les festes. Moltes gràcies, José Benlloc, alcalde de Vila-real.
Moltes gràcies a vostès.
I a tots vostès, no se'n vagin perquè ara es comença el programa d'esports i saben Javi Mata i ens portarà les últimes novetats.
Porta lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.